Rádio Samboy.
Tornen les retransmissions esportives a Ràdio Sant Boi.
Visca l'esport local a Sant Boi!
Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12 gaudeix del Ciutat Cooperativa i el Sant Boià a la nostra emissora. Sant Boi en joc, l'esport de casa a casa teva.
Literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar amb Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
Bona tarda a tothom, benvinguts i benvingudes a un nou programa de Gent de Carrer, a Ràdio Sant Boi, la ràdio pública 89.4. I estem a punt d'arribar al final de temporada, però encara ens queda un programa i el de demà, que ja veureu que serà una mica especial. Però avui seguim, de moment, encara amb una mica de normalitat. Albert Vilar, què tal, com estàs?
Molt bé, doncs últim dimecres, com a porto dient tota la setmana, últim dia, últim dimarts, últim dimecres... Doncs ho dic, no té més. Ens queda un programa més. Avui és l'últim dia que podem dir, fins demà.
I avui un programa una mica diferent, també hem de dir, eh?
Sí,
aquí han canviat coses. Sí, sí.
Canviaran coses al setembre.
I tant, i tant. Hi haurà alguns canvis. El que no canvia és el Coscu. Què tal, com estàs?
Bé, molt bé.
Avui també portant nova secció, eh?
Sí, avui també és especial, ja ho veureu.
Sí, sí, ho veurem al programa...
Especial pel seu penúltim programa, perquè vam
estar... I tant, estarà. I tant, exactament. Mm-hmm. O sigui, dos dies seguits de cos que ho tindrem, eh?
Efectivament.
Ens n'alegrem molt. I saludem també el Marc Gavernet. Què tal, Marc, com estàs?
Doncs molt content i molt trist a l'hora, la veritat, perquè és que estic aquí a la ràdio ben envoltat, aquesta hora de tarda, que és una bona hora, però és que demà tanquem paradeta.
Tanquem paradeta.
Sí, demà encara hi serem, eh? Demà encara hi serem, però serà l'última de la temporada. Tenim... Per una banda, ganes d'aquest programa, perquè també el prendrem amb il·lusió després de que puguem mirar enrere i veure tota la feina que hem anat fent, però també amb llàstima i amb pena, tenint en compte que això ens encanta i que s'acabarà, com a mínim fins a setembre, eh? Ja veureu que tornarem i amb moltíssimes més ganes.
I si però... no? I si no?
Bueno.
I si no tornem, què?
Jo crec que sí que tornarem.
Jo crec que tots els programes d'aquesta casa estan en aquest programa mateix.
Sí que tornarem, sí. I tant que tornarem. Albert, què explicarem avui en el programa?
Doncs avui resoldrem el gran dubte que he tingut durant tot el mes de juliol, que és quina és la cançó de l'estiu, de la mà del Coscu, i també repassarem, com no estarem a l'agost i la gent s'avorrirà per les tardes, doncs quins festivals i concerts hi haurà durant aquest mes.
I tant, això ho farem durant el programa que tenim, eh? Jo sóc el Lluís García i amb aquest equipàs us acompanyarem fins als 8 de la tarda aquí a Ràdio Sant Boi. Som gent de carrer! Albert Vilar, quines són les efemèrides del dia d'avui?
Doncs he de dir que aquesta última setmana no treballa ni 10, no hi ha ni efemèries.
Ah, no, eh?
Hi ha poquíssimes.
La gent agafa vacances aquests dies, si
clar,
és que és normal.
30 i el 31 de juliol, la gent no vol fer coses. Doncs un 30 de juliol de 1930, això sí que és important, realment, just deia que no, però han passat coses. El 30 de juliol de 1930, la selecció uruguaiana es consagra com el primer campió mundial de la Copa Mundial de Futbol, de la Copa del Món. Primer guanyador de la història, guanyant 4-2 a Argentina. Uf, felicitats per Uruguai, que ja deia que ell ja tenia dos mundials perquè va guanyar les Olimpiades anteriors, llavors ja es fica a les estrelles que vol.
I quan a vegades veiem la rivalitat que hi ha, doncs potser ve d'aquí.
Saps què passa, no? El mateix dia, el 30 de juliol de 1930, que mor Hans Gamper.
Home.
Mateix dia, futbol i futbol.
Per tant, ningú treballava excepte la gent del futbol, no?
Exactament. Després, al 1948, el nombre 57 de la revista Pulgarcitos produeix la primera aparició conservada a Zipi i Zape.
Home.
Que som tu i jo.
Una mica sí. Tu qui series? Zipi. Tu series Zipi.
Zape.
Tu series Zipi.
És fort que el fill de Frank claríssim. Cuesta es diguessin Zipi i Zape. Que fort és això.
A mi em sembla,
que no
realment...
Nom de veritat, però...
A mi em sembla que això no t'haurien de deixar inscriure al registre.
No, no, sincer. És que tenen un altre nom, però en plan ell diu, no, el meu fill es diu Zipi. I altre Pepsi i coses així.
Imagina't.
Després, què el 30 de juliol de 1969, comencen a proliferar a les platges espanyoles els banyadors de dues peces, els biquinis. Ja fa 56 anys que porten biquinis i esperem que siguin molts més. Després, jo no puc portar biquini o què
no,
passa?
No, biquinis es refereix a quan arriba l'hora de sopar, no saps què fer, agafes dos menjar trossos biquini de pa, poses el formatge i el pernil dolç i et salva de qualsevol situació i esperem que segueixin així. Sí, sí,
després, el 30 de juliol de 1971, allunatge de l'Apolo 15, no l'Apolo 11, amb els astronautes David R. Scott, Alfred M. Warden i James B. Irwin. L'Òscar ja al setembre ens haurà d'explicar com van aquests.
I tant.
El 1975, als Estats Units, desapareix el sindicalista i mafiós Jimmy Hoffa. Si no sabeu qui és, mireu a l'irlandès de Martin Scorsese, al Pacino li dona vida la seva història i jo crec que és interessant conèixer-la. Després, el 1976, un 30 de juliol, el rei Joan Carles decreta una amnistia política a Espanya que afecta 500 persones empresonades per la seva ideologia. Semblava bo, Joan Carles, en aquella època i tot. I el 1983, també a Espanya, entra en vigor la nova llei laboral que estableix les 40 hores setmanals de treball i els 30 dies de vacances anuals.
Home, això ho agraïm. Això ho agraïm.
Ens saltem les dues coses. Treballem més de 40 i fem més de 30 vacances.
Estàs segur? Hauríem de comptar, eh?
Comptem,
podríem
comptem.
Fer. Podríem fer.
Després, el 1989, mor Ramon Areces, empresari espanyol, fundador del Corte Inglés.
Ah, mira.
També mor Joe Shuster, que és el creador de personatge de Superman. Són avui persones creatives. I el 2008, al planeta Mar, la sonda de la NASA, Phoenix, troba aigua.
Aigua Mar, que per cert, fa no gaire s'ha dit que això realment tampoc es podria convertir en vida per la... per la situació que hi ha allà.
Vaja, o sigui, el 2008
tant,
teníem tota l'emoció i ara...
Aquesta cosa de que la Terra és igual perquè podrem marxar a Mart, doncs em sembla que al final no podrà ser.
Ja per anar acabant, les dues últimes, justament parlarem de festivals en una estona, i el 30 de juliol del 2022 la DJ belga Charlotte de White es va convertir en la primera DJ especialitzada en tecno i en la primera dona a tancar un escenari principal de Tomorrowland a la història. Mira que no m'agrada el tecno, però Tomorrowland ha d'estar guai, guai, molt massificat, però jo crec que xulo. I finalment, el 30 de juliol també del 2022, es va dur a terme Summer Slam 2022, el primer esdeveniment de la nova era de WWE, amb Triple H com a líder i com a cara principal. Parlàvem fa un temps, fa uns dies, de la retirada de Vincent McMahon. Doncs ja està Triple H.
Doncs déu-n'hi-do les efemèrides, no? Tenint en compte que segons tu no n'hi havia cap.
Sí, és que jo sempre trobo coses.
I tant, sí, sí, ets un detectiu. Gràcies. De gent de carrer. I aquí felicitem avui, Albert?
Doncs no passen coses, però hi ha molts aniversaris interessants. Henry Ford va néixer el 30 de juliol de 1863, el creador de Ford. Arnold Schwarzenegger fa avui 78 anys. És actor, alcalde, fisiculturista, és el millor home del món. Terry Crews fa 57 anys avui, és actor acomiadant i actor de doblatge nord-americà. Surt a Brooklyn Nine-Nine.
Home,
i moltes
brutal aquesta sèrie, eh?
És el rei dels Reels. A mi sempre em surt el Reels. Després, també ha nascut Christopher Nolan. Fa avui 55 anys. Qui no sap qui és Christopher Nolan? Doncs és el creador d'Interstellar i Oppenheimer.
I fa pel·lícules una mica diferents a Brooklyn Nine-Nine, diguéssim, eh?
Sí, avui no he posat una cançó de Neymar seva, però avui fa 54 anys. Elvis Crespo, el de Suavemente... No, cantaré.
Ho estaves fent bé, eh?
Gràcies.
Sí, podries seguir.
He pillat el to. Finalment, els últims quatre són Hilary Swank, que avui fa 51 anys. És la de Million Dollar Baby, l'actriu de nord-americana. Després, Javier Botet, director de cinema espanyol, des de Mama o Slenderman a Càmera Café, la pel·lícula. És un home que deia que estava especialitzat en cine de terror. Càmera Café, pel que sigui, molta por no fa.
I finalment... Home, no, pel títol no fa pinta, no l'he vist, eh?
I finalment, els dos últims són Maria León, germana de Paco León i actriu espanyola, que són els dos molt reconeguts, i André Gómez, absoluta llegenda del Barça.
Mare de Déu. Doncs per molts anys a tots, moment d'escoltar la cançó del dia. Ens la porta, com sempre, l'Albert Vilar.
I és que fa 5 anys, un 30 de juliol del 2020, la reina Batgial publicava aquesta cançó, Aprendiendo el sexo. No li tingueu en compte l'explicitat de la lletra, sisplau. Genesí y el cachí de Morocco. Te nota el gym si lo reboto. Me parece que nos hemos tirado media vida aprendiendo el sexo. Conmigo hace cosas que antes no hacía y yo con él lo acepto. Me tiene encendida, está duro todo el día. Conmigo hace cosas que antes no hacía. La pedicura blanca con pedrería. Me gustan los pies y qué rico lo hacía.
movimiento, todo sonido y armonía. La película blanca con pedrería. Le gustan los pies y qué rico lo hacía. A 4 de la tarde y afuera llovía. Tu bate y mi toto son lit y armonía. Para loca.
Doncs molt bé, Albert, portant-nos aquesta cançó. Que, no sé, t'has llevat inspirat o què?
Bueno, una mica guarro m'he aixecat.
Sí, no? Ja et veig, ja et veig. Albert, avui és el Dia Internacional de...
Doncs és el Dia Internacional de l'Amistat. Que bonic, no?
Home.
També és el Dia Mundial del Pastís de Formatge.
Mira, no sé amb què em quedo. Et soc sincer.
Aquí hi ha promo. Hi ha
sí,
promo.
Sí,
Amistat,
hi ha promo.
Amistat, pastís de formatge, una intina en cheesecake, no diré més.
Les coses com siguin.
Soy guapo, wow. Lo tengo, soy rico, lo tengo, soy guapo, wow. Soy muero de envidia, no pido dinero, nah. Mi fajo no dobla, mi fajo está gordo.
Aquí vam més temes aquí a Gent de Carrer, si sona disobell, és que el Coscu està aquí a l'estudi amb nosaltres. Com estàs, Coscu?
Bé, has dit bé de dir que això significa que estic amb vosaltres, perquè no significa que vagi a fer una secció que sigui meva, perquè aquesta secció crec que és tan
sí,
meva com vostra.
Ens l'has robat, oh, que bonic, no? Sí. En veritat, també tenim el Dani amb nosaltres. I, Dani, anem a comentar una mica les cançons de l'estiu.
Clar que sí, m'encanta aquest tema, perquè sempre arriba l'estiu i per mi hi ha certs sons i certes cançons, també certs artistes, però sobretot hi ha alguns gèneres que per mi són full estiu, que em recorden a l'estiu i que a més només els escolto a l'estiu.
Doncs nosaltres hem estat portant durant aquest mes de juliol la que podia ser la cançó de l'estiu, però clar, Coscu, tu ets l'expert en música i no t'has volgut quedar callat. Què fem avui?
Jo he agafat les vostres, les tinc en consideració,
vale.
I llavors he decidit que farem una votació final de quina és la cançó de l'estiu, però posant jo cançons meves.
D'acord.
Sí, he agafat les 5 que havia proposat i he proposat les meves 5.
Una contrapartida,
que...
no?
Sí, anirà sonant una vostra, una meva, una vostra, una meva. Però primer escoltarem la proposta de TV3, que no sé si l'havíeu escoltat fins ara.
Fes-me un regal. Digue'm que en tens ganes, digue'm que voldries venir-me a buscar. Vine'm a buscar, ens
tirem. I aquest any la cançó de l'estiu, que recordem que TV3 sempre posa com una mini de promo entre programes d'estiu cada any, doncs aquest any li ha tocat a la Guineta.
Sí.
Amb Diems, que sí que és veritat que va sortir abans. L'any passat crec que va ser el guanyador d'Eufòria, ho estic dient de memòria, que va ser el de
sí.
Lluís... Tu te'n recordes, Dani, o Coscu, us en recordeu?
Jo em vol sonar... Però és que no sé si és de
fa...
No sé si és de l'estiu passat o si de fa dos estius, però va ser la Mariona, no?, que va ser la guanyadora d'Eufòria.
Sí.
Que va fer una cançó amb el Miqui Núñez, pot ser, o amb el Lil Dami. Ara no me'n recordo.
Ens entrem amb la d'aquest any. Què us ha semblat, aquesta guineta?
Jo...
És que és veritat que això ja la coneixien. De fet, es va bloquear fa 7 mesos.
Sí. O sigui, han fet com una versió... per posar-ho als anuncis, no? Han fet la versió 3CAT, però jo m'alegro, o sigui, jo principalment m'alegro molt per la Guineta, perquè és un artista que al principi no sabia si anava a encaixar.
Polèmica, és polèmica.
Sí, més que polèmica, és com... És diferent, saps?
O com la Bebetrix, però a versió catalana. I mira que la Bebetrix és catalana.
Sí, és, però en català, sí.
És o t'encanta o l'odies. No sí,
està bé que en tan poc temps s'hagi fet un espai tan important i a més amb TV3, no?, que es publica. A mi el que em passa amb la Guineta és que hi han dos escoltes de les seves cançons. L'escatolero, crec que aquesta és una d'elles, i després hi ha un tipus de cançó que fa que és com molt moderneta, molts efectes...
Aquesta la toleres?
Crec que em costa tolerar-ho i crec que sóc... No tinc l'oïda suficientment desenvolupada o no escolto a lo suficient aquest tipus de gènere per tolerar-ho i em costa molt.
Aquesta no la toleres? Aquesta
sí. Aquesta sí.
Per cert, sembla gravada al camp del Martorell. No és broma. El videoclip que estic veient ara mateix, dic, això és Martorell.
Oh, doncs no m'estranyaria, després m'ho ensenyes.
Doncs aquesta és la cançó que ha elegit TV3, però Coscu, nosaltres també tenim les nostres, no?
Sí, anem a escoltar la primera que vau posar a vosaltres des de Gent de Carrer.
Mi corazón, eso fue un robo.
Y si te veo con otro, voy a formar un bobo. Bebé, perdona la hora.
Com no, no podíem posar la col·laboració, jo crec que més inesperada, no per aquells artistes que coneguessin poc, sinó per al moment en el que estan els dos.
Totalment.
Mora, que treia àlbum després de molt de temps, ajuntava amb Cetangana, que feia encara més temps que no treia música.
Sí,
això
sí.
És droga. Jo crec que vam començar bé, vam començar a anar al tir segur, però pot ser cançó a l'estiu.
Sí.
Sonen bastant. Què us sembla? Vosaltres
us
agrada?
Per mi ho és. De fins sí? al moment que encara queda estiu, ho és. Ara bé, crec que com és un bachateo, que no és per mi ni l'estil de Mora ni de Cetangana, pot arribar un altre que la desbanqui. Més que res perquè...
Ens queda tot l'agost encara.
Exacte, aquest és el punt. Crec que pot arribar un altre que sigui com tan, tan potent. Tot i que últimament el que està passant amb la cançó d'estiu, per mi, no és tant amb lo bona que és la cançó, sinó el context que té, on s'escolta i el sentit que té darrere, com la Potra Salvaje. La Potra Salvaje...
Ui, no, no em parlis de la Potra
Salvaje. No va ser una gran cançó, però tenia darrere l'Eurocopa. I va tenir com tota aquesta intrahistòria que va, la va fer una mica la cançó de l'estiu. Però per mi, fins al moment, també és que estic aquest any molt feble amb Cetangana, que m'encanta, és la cançó de l'estiu, per mi.
Doncs aquesta és la primera opció que vam presentar des de gent de carrer, des de gent d'estiu, però el Coscu, òbviament, ha volgut fer la seva tacada. Coscu.
Sí, aquí us porto la meva primera proposta i començarem amb una de les menys conegudes.
Això és Tu Psicólogo, no un PS amb SS, i és de La Diferència 2006. Els noms són complicats, però la veritat que sona bastant bé.
Sí, aquest és, com vas dir, La Diferència 2006, que és la sensació de l'underground, que, bueno, ha irromput a l'escena amb aquest reggaeton a l'antiga, i aquesta cançó és Tu Psicólogo.
Sí, no, no menteix, és del 2006, té el noi 18 o 19 anys.
Sí, pot ser, tranquil·lament. Jo ja he tingut l'oportunitat de veure-la en directe, crec que ho vaig comentar.
Sí, i... què et va semblar?
Bé, un tio energètic. També com amb les ulleres de sol, deixa com aquesta enigma una mica, perquè encara no ha sortit del tot, no?, a fer concerts pel seu compte, però...
Després parlarem de festivals, però estarà un dels més importants entre la música urbana, que és el Riverland, que
sí,
celebra Astúries.
Serà un dels rookies d'aquesta edició, i moltes ganes de veure'l. Jo ja t'ho dic, Tu Psicólogo m'ha encantat, per això l'he portat aquí, i sobretot el que va treure de música de San Juanes, a l'EP. No recordo si és ben bé així, però alguna cosa...
Encara li queda carrera. Potser se li va una mica gran la cançó de l'estiu. I de lo més urbà, lo més nicho, ens anem potser a lo més conegut d'Espanya. Todavía te quiero. La cançó d'Aitana, que es diu 6 de febrero, però sí que és veritat que són estiu, però un estiu una mica trist, no? Ja ho vam comentar quan la vam proposar.
Ha fet un àlbum bastant tranquil. Jo he de dir, en favor de l'Aitana, que jo sempre he sigut molt crític amb ella, que aquest últim àlbum, que el Cuarto Azul, no és?
Cuarto Azul.
Sí, Cuarto Azul. L'escolta m'ha agradat. O sigui, així com abans no podia escoltar l'Aitana ni en pintura, aquesta nova Aitana, entre cometes, bueno, una miqueta
per
més...
Per mi ha millorat, ha canviat.
Més chill, més... Sí, puc escoltar les lletres sense que se'm faci vomitiu. És que a mi pues, se'm feia vomitiu l'escolta de Aitana, perquè per mi era supercomercial, era dedicat a un públic que no té res a veure amb mi, i ara com que me la poses de fons i no em desagrada.
I les col·laboracions, Coscu, la veritat és que bastant xules. Fora que l'àlbum és bastant solitari, és bastant únic seu, està Jay Wheeler, està Barry B, jo crec que l'àlbum, he de dir, i vull, que és el més escoltat del meu últim mes. Jo crec que el concert va afectar bastant, el concert que vam tenir fa unes setmanes a l'Estadi Olímpic, però m'està agradant Aitana, jo què vols que ho digui?
Sí, bueno, també suposo que una actuació tan gran, no?, a l'Estadi Olímpic de Lluís Companys, que va fer de talonera a Julieta.
Sí. I de fet estan pendents, no sé, de que treguin una cançó entre elles, no?
Sí, sembla que ha de sortir, són...
Cantarà en català?
Clar, és la incògnita,
estaria
no?
Bé, estaria bastant bé.
Es farà un Musca i Batguial amb sexe sexy.
Estaria guai, jo crec que ho agrairia al públic català. I ara, la cançó que us porto és una de les candidates que crec que són molt, molt fortes a ser cançó de l'estiu. Porque vienes otra vez. Ahora que soy famosa me hablas de usted. Como la vez que me llamaste aquella
vez. No contesté, estaba haciéndolo con él. Això és la definició de viraje, de penjar una cançó i ja si eres una mica coneguda entre l'urbà, entre els més joves, jo crec que ha fet el gran boom, és Ocho Belial, que aquesta cançó s'inclou dintre del seu EP, amb Batgial, que bueno, aquesta ja fa temps que ha pegat el seu boom. Això és Orilla. Jo crec que ja fa 4 mesos que ha sortit, sí que és veritat que fa una mica de temps, però jo crec que encara està ressonant bastant, eh?
Sí,
pot ser
sí.
Que sigui cançó d'estiu o de principis d'estiu... A mi m'agrada bastant.
Per mi no sé si tant cançó de l'estiu, però en l'urbà, el programa urbà, sí que t'accepto cançó de l'any, fins i tot. Per mi top 3, cançó de l'any.
Sí, pot ser. O sigui, és una col·laboració que jo crec que la gent tenia moltes ganes que es donés i es barreja també amb lo surrealista de que finalment hagi passat, no? O sigui, tot va començar amb Bad Gyal fent un TikTok cantant una cançó de l'Ocho Belial, sí, que tothom li comentava Bad Gyal en tío a l'Ocho Belial, i va dir, diu, poca conya que me gusta esto, i al final el va contactar per fer la cançó, i aquí tenim la
Bad Gyal a l'Ocho Belial?
Sí, sí, sí.
Hòstia, que fort.
I, bueno, ha sortit un temazo, jo crec. Ningú s'esperava que... Doncs això, els dos que ara podem considerar reis del dancehall, perquè l'Ocho Belial ja ha tret un treball sense dancehall a partir d'això, doncs s'acabessin juntant en un tema com aquest.
Ja són 7 milions a YouTube només i unes quantes més a Spotify. Ara anem amb una de les nostres propostes que vam fer fa unes setmanes aquí a Gent d'Estiu. Això és Lola Índigo, això és Mojaita, i us he de dir que aquesta l'hem fet una mica per compromís.
A mi m'ha deixat molt fred.
Lola Índigo té moments que m'agrada molt, però aquesta no.
Jo crec que Lola Índigo té molta més personalitat que aquesta cançó.
És una típica cançó tan comercial que dius, sí, és que està forçada, sí, sí, perquè sigui la cançó de l'estiu. Jo crec, sí, que no li dona cosco, a tu què et sembla?
Bueno, sí que és cert que Lola Índigo és un artista que té molt a oferir. Ella amb tots els seus treballs, tot el que ha dissenyat entorn a la seva figura com a artista i també el que és capaç de fer als shows, que per cert, un altre exconcursant d'UT que ha fet un estadi, sí, olímpic.
I amb molts convidats i molt xulos.
O sigui, crec que és un artista capaç de fer un show total, però això, no? Mojaita és potser una cançó més pensada per arribar al gran públic.
Perquè soni.
I al final anem a dir això també, vull dir, les cançons de l'estiu han de tenir això, vull dir, han de tenir aquest component que l'acosti a tot el públic, no? I que tothom sigui capaç de gaudir-la, no?
Per mi ha forçat massa la màquina i no crec que li doni per ser la cançó de l'estiu. I ara, de Lola Índigo, ens farem potser una més alternativa, no, Coscu?
Sí, una proposta molt més alternativa i despreocupada, anem a escoltar-la.
Has escoltat què ha dit exactament, Dani?
No, què diu?
Ara sí, ara ho agafo.
Una mica de concentració, no? Ja l'havia escoltat, però no se m'havia quedat molt gravada a la mano, precisament per això, pels lírics no són gaire profuns.
No, però és divertida, Coscu. Suposo que era el que volies portar, no?
Sí, és... bueno, jo crec que els volia portar ells, principalment, a Caterly i Paco Moroso, que és el duo de moda. I aquí els argentins és com que arriben una mica dels estàndards de Hollywood, perquè van triomfar als Estats Units amb la seva actuació del Tiny Desk, i doncs arriben això, no? Dels cossos que demanen allà, no? Els pectorals grans, el no sé què, el tal, i doncs van fer aquesta cançó més en modo de burla.
Són bastant únics, eh?
Sí, són superdivertits, en directe encara més, i jo crec que això, són un dels descobriments d'aquest any o d'aquesta temporada, podríem dir, i crec que tenen una cançó per ser candidats a tenir la cançó de l'estiu.
No estaria malament, bastant alternativa, però no dic que no es pugui donar. I aquesta la vam proposar amb nosaltres també a Gent d'Estiu i crec que t'agradarà una mica més, Coscu. Això és Malibu, de Rusowski, a l'àlbum que s'està escoltant i escoltant durant aquests mesos de l'artista de Valladolid, i jo crec que és de la cançó que s'està fent més ressò. Què et sembla a tu? Una proposta que potser no t'esperes de Gent d'Estiu després de Mojaita de l'Olíndico. Ens hem anat una mica més, no tant al nicho, però més a l'urbà.
Sí, bueno, home, és que aquestes propostes també s'han de donar, no només als experts en música han d'escoltar artistes locals o cançons que s'escoltin menys. I jo crec que Rusowski, amb aquest disc, ha pogut com trencar aquesta barrera. O sigui, l'ha començat a escoltar gent que potser no s'esperava que l'escoltessin amb aquest disc. I sí que és cert, no?, que Malibu ha sigut un dels grans booms. També tenim la cançó amb l'Sketchup, ara no em ve el nom.
Sí, espera, que te la busco. L'àlbum es diu Daisy, per cert, que va sortir un 23 de maig, ja fa bastant, però és quan comencen a sonar. Tenen aquests dos mesos de maduració i comencen a sonar. La cançó amb l'Sketchup és Johnny Glamour.
Rusowski és bo. Jo tinc un problema amb aquesta cançó, concretament, que és que aquest boom del que comentàveu, no?, o aquesta adaptació a que l'escolti més gent, moltes vegades és gràcies a les xarxes. i tinc com el cap tan sobreexplotat, sobresaturat de xarxes, que associo aquesta cançó a TikTok.
Sí, totalment.
Associar aquesta cançó a TikTok em fa que perdi valor. Seré jo. No, realment, no per cap valor. Si la cançó era bona, segueix sent bona, però és una cosa meva personal que diu... Ostres, aquesta concretament em costa, però la resta de l'àlbum, a mi, jo que sóc zero a l'estil Rusowski, l'escolta per mi passa a ser... O sigui, sóc part d'aquest canvi, no? De gent que de sobte sí que pot aguantar aquesta escolta i que no em molesta.
I ara mateix, en directe, s'està sentant als estudis de Ràdio Xamboy, no sé si m'escolta, la Mireia Martínez. Què tal, Mireia, com estàs?
Hola, bona tarda.
Estem parlant, per posar-te en context, de la cançó de l'estiu.
Ui, tema complicat,
eh? Què va passant? Ens queden unes quantes, sí que diuen que agafes a mig camí.
Sí, sí, ho
però
sento.
Però a veure amb quina et quedes. I el que em sorprendrà, ara estic escoltant Malibu de Rusowski i per primer cop, jo que molt de temps, la cançó que proposa el Coscu és més coneguda que la que hem proposat a gent de carrer. L'escoltem.
Wow. No, no te puedo olvidar, no, no te puedo borrar, tú me enseñaste a querer, me enseñaste
ay,
a
con cualquiera me puedo acostar, pero no con cualquiera quiero despertar.
Aquesta no crec que falta que la presenti, no? Coscu, vols fer-ho tu, només per la poca gent que viu a un búnquer i no hagi escoltat això?
Bueno, faré un resum petit de com arriba aquesta cançó a les dates que estem. Després de 7 anys, Bad Bunny segueix sonant, com no podia ser d'una altra manera. Ja s'esperava que el seu disc anés a ser del més escoltat d'aquest any. I així ha sigut, no? Devia tirar més fotos, ho ha patat a tot arreu.
O segueix
sonant, tot el món.
I això és, per exemple, Baile Inolvidable, que és el que estem escoltant, s'ha publicat un 9 de gener,
Sí, sí.
Però el videoclip, i crec que l'àlbum és el 7.
Sí, és per això que els timings realment de quan arriba la cançó de l'estiu són una mica subjectius, podríem dir, no? Perquè pots treure una cançó 2 mesos abans que comenci l'estiu i ja ha donat temps com per pair-la i perquè es comença a escoltar, potser si la treus ja a l'estiu ja és massa tard, no? I ja potser la gent no li dona temps a pair-lo, però és que aquesta cançó ha sortit al gener i estic segur...
Seguirà sonant
al setembre. Sonant, és que 100%.
D'aquest àlbum podríem parlar durant hores i hores i hores. I jo vull saber una mica la teva opinió, segurament ho vam parlar ja en el seu dia, però d'aquest àlbum de Bad Bunny, que sens dubte ha sigut diferent i ha trencat tot el seu estil, però alhora com tots, tot i ser el tio més mainstream del món, hem, no forçadament, però fins i tot de manera natural, saber adaptar-nos a la música típica del seu país, saber gaudir-la, saber fer-la nostra, i tot aquest canvi super radical que va proposar el Bad Bunny, en cap moment sembla que si l'hagi girat en contra, sinó que tot... ens hem adaptat tots al seu estil, no sé com has
fet això. Ell fa el que vol i tu t'adaptes.
Sí.
Mireia, bueno, primer digues la teva opinió, Coscu.
Sí, bueno, que jo crec que ve com per dos parts, que Bad Bunny l'estam començant a cremar la seva versió anterior, l'últim disc no havia tingut una bona rebuda, i crec que torni als seus orígens no queda tant com que ha fet un canvi radical, sinó com que realment ha tornat a una cosa que ja tenia a dins, saps? Llavors també la salsa i aquests gèneres és una cosa que ens agraden a tots,
sí.
I simplement doncs, li ha donat aquest toc extra, ens l'ha apropat a nosaltres.
Mireia, ens queden 3 cançonetes repassant del cançó l'estiu, et faig una mica en context i em dius quina creus que et sembla millor. De moment hem escoltat Droga de Mora i Zetangana,
vale.
6 de febrero de Aitana, Mojaita de Lola Índigo, Malibu de Rusowski, que són les 4 propostes nostres, i el Coscu de moment ha portat 4 de moment. La primera és Guineta, bueno, de fet la primera que hem escoltat és DM de Guineta, que és la de TV3.
Sí, no, sí, qui és.
No crec que la guanyi, espero que no.
Bueno.
Després, a Tu psicòloga de la diferència 2006, aquesta et sona?
No, aquesta sí que no la conec.
Aquí ha anat més al nicho. Orilla, de Batgia Leo Chovelli,
vale.
Aquesta sí, no?
Aquesta sí, aquesta molt.
Hashtag tetes.
M'encanta.
Sí? En sèrio? L'has
clar.
Escoltat?
Sí,
i la que
molt.
Estem escoltant, Baila Inolvidable. De moment, amb quina et quedes?
Uf, a veure, Perquè, a veure, estem parlant de
Orilla
Canció
de
del Verano,
sí,
no?
Cançó de l'estiu.
Jo diria Orilla de Batllal o aquesta que està sonant. Bueno, tot aquest àlbum, en realitat, podrien ser totes les cançons de l'estiu.
I mira que va sortir el gener.
És que jo el segueixo escoltant a casa meva, aquestes cançons.
Doncs jo us he de dir que la que escoltarem ara és la meva baza, és la que jo crec que hauria de ser la cançó de l'estiu, no que ho sigui, no tinc tant de poder, i a veure què us sembla.
Y en la vi por Madrid sin su gatito y por verla tan solita, por eso la solicito. Baila pa' mí con el mundo calladito. Hoy vamos así. Si te prende, me activo.
Si us havíeu pensat que anava a dir cançó a l'estiu, no sigui modos de Juan Magán, que té 15 anys, no, no és el cas. És un remix que ha fet el canari Lucho RK, junt amb el cantant català Juan Magán. Això és... No Bailes Solo, clar, és que ha canviat una mica el nom. I jo crec que hauria de ser la cançó a l'estiu. És tornar al 2010, és tornar a l'electro latino. A mi m'agrada molt.
Jo és molt festa de, fiesta de pueblo.
Sí, sí.
Sona literalment a festa de poble.
Jo crec que si es crema una mica, no comença sé. A sonar...
És que em sona...
És estil vull... La Morocha, que no l'hem posat, perquè jo l'he cremat ja.
Anava a dir que per mi La Morocha és...
Cançó, és que l'he cremat moltíssim. 3.
Sí, sí, està molt cremada.
I a més em fa molta ràbia aquests artistes que tenen una cançó.
Sí, sí, i serà one hit. Han tret cara... més música recentment, el Luke Ray, el Bien, però sí, sí, serà
és que sí, no, no, serà com aquest, aquest de sentir justament de l'any passat, el de Tu estàs bellaca, que sí. El Lil Cake, igual.
Tornant a aquest remix, sí, si ja l'altre estava cremat, aquest remix no em sona gaire diferent, sinó em sona com refregir lo cremat. No sé, a mi no
ja, és que a mi m'ha tornat la nostàlgia.
Però no sona malament.
Coscu, què et sembla?
Sí, sí que és cert que té aquest component, no? De fa uns anys seria xarca escoltar això, perquè sí, és com, estem repetint la mateixa fórmula i l'estem cremant, però és que no crec que hi hagi gaires propostes més d'electrolatino ara mateix,
no.
I que soni una a les festes, a mi ja em sembla bé. Si no sé si com a cançó de l'estiu, però em sembla bé que hi hagi una cançó com aquesta per poder-la escoltar.
Mireia, sí o no?
Home, jo estic super a favor. O sigui, sé que és el que dius tu, no? Que potser fa uns anys hagués estat super repetitiu, però ara mateix és que juguen amb la nostàlgia i, òbviament, a mi aquesta cançó m'encanta i quan me la posen de festa, vamos, la ballo com nadie.
A mi m'ha guanyat. Coscu, però queda una última proposta, no?
Sí, anem a escoltar el que porto. També és una proposta diferent, com havíem dit amb Aitana, no és una cançó d'aquestes per ballar tant, és una cançó més com de poder-la cantar, no? I sí, en grup. I jo crec que és de... Bueno, és una de les meves apostes, clarament, que és una cançó de la Greta, que
la
ha sortit de l'ou, exacte, la germana de la Muixca, que ha sortit de l'ou aquest any. És a dir, és el primer any que es tira a fer música pel seu compte, sota el seu nom, i... No sé, jo m'he quedat amb aquesta cançó del seu treball, també dubtava amb You May Not Stick Here, però aquesta és com una mica més diferent, saps? Volia portar una cosa que no haguéssim escoltat.
És un EP que es diu Codo con Codo, que sí que és veritat que té poca línia musical, és un salt completament d'estils, però a mi m'agrada, mira, de fet. Anar a explicar-ho jo, però jo crec que és millor escoltar la música.
Té un to de veu molt similar a la Muixca, no? O
sigui, és que són bessones.
Sí, sí, són molt
què li faràs? No s'ho pot
treure. Evidentment, s'assemblaran, però...
Acabes de crear un complex, Dani.
Bueno, ja el té.
Sí,
però ja ho heu comentat, que això...
Sí, sí, no, però, o sigui, així escoltar-ho només en àudio, hi ha com certa tonalitat, no sé si potser és l'autotune, no té res a veure, però hi ha com un to en la seva... La melodia que és que em trasllada la música.
És que ella va dir, bueno, només volia comentar, que ella es va canviar el tall de cabell per no semblar-se a la Muixca i que canta en castellà, que ha dit que potser ho canvia, per no semblar-se a la Muixca.
Sí,
va estar una mica amb les Farelo, no? En plan, rotllo, quan les tres Farelo funcionen arriba un punt que començo a sospitar
i falta
que hi ha alguna cosa darrere que fa que les Farelo...
I la mare és mànager, l'altra germana està dintre l'equip de producció i l'altra germana espera que surti a cantar.
Però com sempre, igual que la... No sé si el pare, una familiar de Karol G, és el que porta Spotify. O sigui, aquestes coses sempre passaran a la música. Però igualment, mira, si hi ha d'haver alguna maquinària darrere d'artistes, em sembla bé que sigui les Farelo, perquè totes tres sonen molt bé.
I ens queda una última, un bonus track, anem a dir, perquè hem escoltat 10 cançons, Coscu, però no hi ha hagut català.
Exacte, jo porto una proposta que també és molt underground, però que espero que us agradi.
Tinc el mòbil a no, és un pari cada dia i la preparo un altre cop. Xuri, mou aquests pantats, fes que caigui fins al flor. El que es fa aquí dins no es grava perquè hi veuris el TikTok. Ja comença l'estiu, treu les copes de galó. I el que passa dins la pool només ho sabem tu i jo. Cada dia de ressaca estic amb ulleres de sol. Aquest lifestyle no l'aguanto però el voldré un altre cop.
Doncs aquests són les Latmob, que van tocar a la festa alternativa de Sant Boi.
A Cau Sant Boi.
Exacte.
Sant Boi.
I, bueno, és una de les propostes... És que és una cançó que em sona estiu, per això he decidit portar-la, perquè té aquest rotllo de síntesi i de trap, que és molt rotllo el que fan als Estats Units quan s'apropa l'estiu. És... O sigui, em sona una mica al Justin Bieber, però rotllo de 2014 a 2015, saps? Traient un dels hits veraniegos. I ve de part d'aquests nois que... han de treure encara l'EP sencer, que és Slut Shore, i aquest ha sigut l'avançament, i jo crec que ja com a mínim pot optar a ser una de les candidates, no?, de ser escoltada i de que li doneu una oportunitat a aquests nois que estan fent les coses prou bé, diria jo.
Doncs ja hem escoltat totes les cançons, les 11 opcions, les 10 més un bonus track. Anem a decidir. Cosco, comencem per tu. 11 opcions, amb quines quedes?
Jo, si m'he de quedar amb una opció, és que clar, sento com que totes les que he portat jo són els meus fills, llavors no tria una, em sabria greu.
Mojaita no crec que l'hagis elegit tu, per exemple. Mojaita està descartada? Podem dir-ho? És que li estic tirant molt de hate a la porra de l'Índigo.
No serà la que trio jo. Però... és que tu psicòlogo m'agrada molt. Però jo crec que em quedaré amb una cançó que podria escoltar una i una altra vegada i no cansar-me d'ella, i ho ha demostrat perquè l'he pogut escoltar una i una altra vegada, que és Baile Inolvidable, de Bad Bunny.
Daniel Teruel.
Que èpic tot, jo ja m'havia avançat i seré directe. Droga d'amor i Zetangana. Sí.
No hi ha dubte?
Sí, segurament estigui sent una grupi de Zetangana, però m'és igual. Droga de Zetangana.
Mireia Martínez.
Jo sóc una bàsica, vale? O sigui, jo no estic tan ficada en el tema de l'underground, i jo estic indecisa també, perquè les propostes en general són molt bones, però estic entre o No bailes sola o Baile inolvidable.
S'ha de mullar.
Sí, o Orilla, és que Orilla també jo li he donat molta canya, el que portem d'estiu. Uf, és que ara, clar, em pilles, acabo d'arribar, ja, escolta, ja, d'això.
Té molta tensió al moment.
Jo potser diré que No bailes sola.
No bailes sola, Droga,
jo diria que està.
Baile inolvidable. M'estic posant hype a mi mateix.
Sí, sí. Albert.
Quina és la teva, Albert?
Albert.
M'he de mullar amb una d'aquestes tres perquè ha de guanyar alguna. Si no, no ens podem anar de vacances sense cançó a l'estiu.
Bueno, cadascú també podria tenir la seva opinió.
Sí, amén.
Bueno, però mulla't.
Jo em mullaré. I diré que és Droga.
No l'he.
Diré que és Droga.
Hem guanyat.
Ole.
Mi corazón es un robo. Y si te veo con otro, voy a formar un bobo. Bebé, perdona la hora.
Doncs aquesta hem decidit que serà la cançó de l'estiu en aquest penúltim programa. Cosco, moltes gràcies per ajudar-nos a decidir, per portar-nos les teves opcions. No han guanyat, però em sembla bé aquesta?
No. Sí, em sembla bé, em sembla molt bé. De fet, si no l'hagués portat vosaltres, probablement l'hagués portat jo.
Doncs Mora... ai, Mora... Droga, de Mora i Feta encara. La cançó de l'estiu de Gent de Carrer. L'escoltem.
Otra vez, porfa mami, aunque no dure. No quiero buscarte en otras, ni tener que comprar dures. Te veo y se me nota, por más que disimule. Tenerte cerquita hace que mi mente se desnude. Brujería, mami, tú me hiciste brujería. Sin mí te ves triste y aburrida. Acércate de nuevo pa' darte una alegría. Acuérdate de lo que se sentía. Mayo no te di mi corazón, eso fue un robo. Y si te veo con otro, voy a formar un bobo. Bebé, perdona la hora. Es que el dolor no mejora. He intentado meditar, pero para olvidar tus besos se necesita droga. Mi tesoro, mi señora, la que me descontrola. Y a la misma vez me calma solamente con decirme sin leer las letras pequeñas, me viste prendido en fuego y le echaste más leña. Mi alma sigue siendo tuya, solo que en una dueña. Ya veo que olvidas rápido. ¿Qué tal si me enseñas, mami? Por tu culpa solo salen letras de despecho. Esta te la hice pa' que la cantes con la mano en el pecho. Estoy adicto a ti, nunca estoy satisfecho. Te fuiste sin despedirte, eso sí que fue un hecho. Yo no sé por qué carajo te vuelvo a escribir, pero perdona la hora. Es que el dolor no mejora. Ya intento meditar, pero para olvidar tus besos se necesita droga. Mi tesoro, mi señora, la que me descontrola. Y a la misma vez me calma solamente con decirme
siento meditar.
Seguim amb més temes aquí a Gent de Carrer. I com ja sabeu, estem en el penúltim programa de la temporada, no us preocupeu que demà tornem a estar aquí, però abans que s'acabi, abans d'acabar aquest mes de juliol, hem de veure què podem fer aquest agost. No hi ha Gent de Carrer, algun pla hem de fer, no? Toca fer alguna cosa. Doncs justament estàvem parlant de música, així que anem a veure quins festivals hi ha a Espanya durant el que queda d'estiu 2025. Com sabeu, avui mateix, 30 de juliol, canten Kendrick Lamar i... com es diu? Sisa, a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Ho sento, Cosco, per fer-te perdre aquest concert.
No.
Si tenies ganes, t'agraïm el compromís.
Gràcies.
Però encara queden moltes coses per fer aquest agost, no només a Barcelona, a Sant Boi, sinó que a tota Catalunya. Llavors, us porto una mica quins festivals i quins concerts hi ha aquest estiu, així que vinga, anem a fer el repàs. I això és d'aquí molt poc, perquè arriba el Brunch Electronic Festival a Barcelona. És del 7 al 10 d'agost, la setmana següent. I ja són 4 dies al Parc del Dorp Fòrum i al Poble Espanyol, on, òbviament, hi ha un enfocament sostenible, ja ambiental, però sobretot hi ha enfocament tecno. Aquí, el que agrada la música tecno, s'ho gaudiran al cartell. Hi ha artistes com Nina Kravitz, Patrick Mason, DJ Gigola, Clan Coosters, Fejac, no sé per què els DJs de tecno tenen noms raros, i el que estem escoltant, per exemple, que és Patrick Mason. És un espai urbà, és un soroll tecno, i és electrònica de primer nivell. Per amants d'aquesta música urbana, ho heu d'anar sí o sí. No sé què us sembla, us molaria un festival de tecno? Jo sé que hi ha nits que necessito el tecno per seguir a la discoteca, però són 3 dies, del 7 al 10 d'agost. Jo sé que hi ha gent com, per exemple, l'Oriol Puig, que li agrada. No sé si vosaltres ho aguantaríeu un festival de tecno.
Jo crec que posats a triar un festival de tecno que sigui així com el Brunch, o com li has dit tu, Albert, que m'ha agradat la teva pronúncia?
Brunch Electronic Festival.
Brunch. El Brunch. Però sí, o sigui, és una miqueta, jo crec que tampoc arriba a ser hard techno, no? No sé pels noms del cartell, potser algú hi ha de hard techno, llavors jo crec que sí que el podria gaudir, perquè encara arriba com aquests nivells que jo podria suportar, no?
Necessitaríem un expert a
jo,
veure...
molt tecno, impossible.
Jo també impossible, eh?
O sigui, no, se'm fa...
Justament us anava a enviar a fer una connexió a l'agost.
Al Brunch.
Per el Brunch Electronic Festival.
Per mi, gaudir d'aquesta música requereix molta energia. En aquests 15-20 minuts que te la posen i gastes tota aquesta energia, està
ja
bé.
Ja s'acaba, no?
Però més de 20-30 minuts se'm faria impossible.
Vinga, doncs porto una altra opció, una mica més catalana i local, i a veure què us sembla.
Anem per davant, al sud de la ciutat. Vosaltres soneu avorrits i estirats. Portaré a Castefa 3 grams a l'any. Rosalia i Estopa són del Baix Llobregat.
Estem escoltant a la Liz amb la seva cançó Què passa, nen? I us porto una opció que no sé per què crec que li agradarà a la Mireia. Saps
a
per
mi
què,
m'encanta.
Mireia?
Per què?
Perquè és gratis.
Ja, bueno, mira, això a mi m'agrada molt, eh? Està com està ara mateix la meva economia.
A mi, si la
em va perfecte.
Si la Liz canta aquesta cançó, vaig on faci falta, perquè m'encanta, perquè és super pari fèria, super Baix Llobregat.
Sí. Doncs malauradament no celebra el Baix Llobregat, tant de bo, perquè això és l'Acústica Festival, que celebra a Figueres del 28 al 31 d'agost. És un festival gratuït que transforma la ciutat de Dalí, on va néixer l'artista, en un escenari. Tots els concerts, entre que hi ha Lax & Busto, Alice, per exemple, Figaflau, Esmusca, Els Catarres, Doctor Calipso, tota l'escena catalana està present, són gratuïts, menys un. Qui diríeu qui és? Qui és l'artista que diu, jo cobraré?
Jo ho sé.
Pues no,
jo és que ara mateix, mirant el line-up, tots són bastant tops, o sigui, no se m'acut cap que digui, ui, jo sí que cobraré. Els Catarres, potser diria jo.
Els Catarres, que necessiten diners per tornar.
Potser com marxen i tornen, potser, però tots són bastant tops.
L'únic que cobrarà entrada, perquè és un concert propi i hi haurà espectacle seu com a tal, és Oques Grasses.
Ah.
Oques Grasses. Dintre tot aquest cartell, a Oques Grasses té una entrada que ara mateix val 35 euros.
Ostres, a més 35 euros.
Bueno, a veure, no està malament, 35
Home,
euros un concert.
Després d'haver vist a Oques Grasses gratis,
ja.
I que al final, vull dir, Oques sempre, tot i que està com en la fase final de la seva carrera i sempre s'ha rumorejat que s'acaba Oques en cert punt, és fàcil trobar-te'ls ja no només gratis en FM, sinó en els típics Canet Rock. que pagues sí. i veus molt més a un preu molt més barat, molt més còmode.
Mirant el cartell que teniu davant, ja us he dit que ja n'això fica Flaues, Musca, Ja t'ho diré, Doctor Calypso, amb qui us quedaríeu? Quina sua il·lusió? Jo organitzo el viatge a Figueres, vinga, va.
Jo diria, ojo, que Mamaduixa en directe són molt divertits.
Sí?
I Figaflaues també són molt divertits. Òbviament la Musca.
Figaflaues tindrà un estiu, si estem parlant del 28 al 31 d'agost i segueixin aquí cantant...
100%.
Doncs, com heu vist, artistes centrats en el pop català i totes les seves variants, i zones familiars també per la gent que vulgui anar amb família a Figueres, com l'acustiqueta per a nens. És ideal per a catalanets i per a catalanetes. I ara us porto una altra opció molt diferent de música catalana, però que es farà a prop d'aquí, de Catalunya. Asking my stats for real, it's still I can't stop fucking up. Way the end of the seven seas, I'm giving all these energies and singing all the melodies, way I'm a shot the mad. I'm trying to be a better me, not the way you remember me. I left that in... I escoltem a Kofi, l'artista que estarà al Rototom Sunsplash. M'agrada molt el nom, eh? Rototom. Mm-hmm. És un festival. Quants dies creu que pot durar un festival que ja us aviso que és la seva 30a edició i està centrat completament en reggae? Quants dies? El Cosco ja ho sap. Mireia, Dani?
No sé, potser 5.
Més.
Sí. Més.
Ostres, més de 5. Més és que, de 5. És que anava a tirar, dic tiro a lo largo i dic això 4 o 5. Són els típics festis de...
És llarg, ja us aviso.
De que la gent que va és capaç de això, no? Dedicar-se només amb el viure i només estar amb la música. Et diré, va, 12 dies.
Menys. Són 8 dies aquest Mare festival meva. Que celebra a Benicàssim del 16 al 23 d'agost. Com és la seva 30a edició, el festival ha decidit ampliar, fer-ho el més gran possible, i és que és el festival més gran de reggae d'Europa, amb més de 250.000 assistents. Us agrada el reggae? Això que esteu escoltant, us agrada? A veure. Ho escoltaria 8 dies seguits?
Jo potser una nit ho aguanto, però 8 dies, no sé.
Cosco, jo crec que tu sí, no?
Sí, a veure, a mi m'ha agradat molt el reggae i totes les propostes que hi ha al voltant, que no és només reggae, vull dir, hi ha molt gènere derivat, també hi ha molt dub, i el meu germà hi ha anat al festival, hi ha anat al Rototom, sí? Jo tinc una samarreta al Rototom, però de com fa... posa-li 7 anys o 8 anys.
I te'n recordes si eren 8 dies o et feia la mà?
No ho sé, ni idea. Sé que és, sí, o sigui, pot ser tranquil·lament, perquè recordo que estàvem de vacances i que va marxar això, prop d'una setmana, el que no sé si la setmana sencera al festival o si només va anar uns dies.
Com tu coneixes una mica més aquest estil de música, em pots ajudar una mica a llegir els noms dels cartells? No vull equivocar-me. Sé que hi ha Abacush, Aurora Wave... ETS.
Oi, va.
Llegeixem algun més, sisplau.
Sí, jo aniré directament al cartell, passo de la llista que has posat tu, perquè estan per allà The Wailers, està Kimani Marley, i, bueno, també veig això, que estan celebrant la seva 30a edició, al Rototom. Sí. Vull dir, ja porten 30 anys de festival.
Rototom és potent. O sigui, si t'agrada l'estil, és del més potent que ja recordo fa uns anys haver d'analitzar-ho a una altra ràdio. I jo és que sóc super xarga en aquest sentit, o sigui, em treus de les meves playlists de Spotify i no ho aguanto, o sigui, semblo hater, però, ostres, per la gent que li mola és bestial.
A la gent que li agrada el reggae no pot fallar.
Benicàssim sona molt musical, eh? O sigui, sí. Benicàssim s'ho passen de pura
mare. Home, tindran una setmana els Benicàssims i Benicàssines
de reggae.
Sí, segur que sí. Passem aquest error i anem a un altre festival que hi haurà aquest agost. Y ahora sé que la salvación estaba dentro de un beso y una caricia en el pelo. I aquest també és un festival referència a tot el país i és el Sonorama, que celebra del 6 al 10 d'agost a Aranda del Duero. És el festival índia referència, més de 65 artistes confirmats, i el que estem escoltant, parlant d'índia, és Arde de Bogotà. El destaco sobre el cartell que hi ha perquè faran la seva presentació exclusiva en aquest festival, només ho faran allà, del show Eclipse. No he entrat en detall del que serà, però tindran una escenografia pròpia, tindran tots els detalls que vulguin, i només serà en aquest festival que celebra del 6 al 10 d'agost al Rivera, a Aranda del Duro. Cosco, crec que tu també aquest el coneixes bastant, què et sembla?
Sí, bé, molt bé, o sigui, porten noms molt top, ja ho diem, però no només Art de Bogotà, també està Franz Ferdinand, està Amaya,
sí.
I també he de dir que el talent que va guanyar el concurs per entrar en el cartell també és Cristina Lent, que la vam entrevistar aquí a Agenda Carrer. Vull dir que són...
Tenim un artista de gent de carrer al Sonorama?
Exacte, sí.
Titular.
Sí, ja fa uns mesos que la vam entrevistar, sí, uns quants.
Uns quants.
però bueno, que sapigueu que aquí portem talent, no? No portem algú qualsevol, portem algú que comparteix cartell amb aquests noms que hem comentat.
Una pena que sigui fora de programació, perquè si no, t'ho juro que et portava a fer una connexió ja. Connectem amb el Coscu des de Ribera del Duero. Doncs, tu ho has dit, no només està Maya, no només està Art de Bogotà, sinó, a veure què us sembla aquest, està Nena de Conte. Heu escoltat algun cop a Nena de Conte? Sabeu qui és, no?
Home, clar que sí.
Tanto... És aquesta, no?
Sí, us animeu a, us animeu a al festival només per Nena de Conte?
Jo crec que aniria, però més que res per la nostàlgia de Nena de Conte, que és la infància de molts nosaltres, jo crec.
Doncs ja ho heu escoltat, del 6 al 10 d'agost, a Ribera del Duero. Aranda del Duro, perdó, ja deia jo, perquè es diu Sonorama Rivera. Aquest festival ja és referència a tot Espanya. I ara us porto una opció una mica més diferent, a veure què us sembla. I és que de l'11 al 14 de setembre arriba l'Skate Love Music Festival. És un festival urbà a la Senda de Marbella, a Barcelona, que combina música amb la cultura de l'skate, com diu el seu títol. És la seva última edició, així no ho han anunciat, després de 10 anys. Són 200 euros per 3 dies, hi haurà 10 DJ sets, com el que estem escoltant, del DJ Stefan, però sobretot hi haurà masterclasses d'skate, sessions, showcases i rindes urbans i comunitats tots juntats per al patinatge i per l'skate. Heu fet skate alguna vegada?
Jo ho he intentat.
Em mataria, jo vaig a aquest festival i em moro.
Jo ho he intentat i no va sortir bé la cosa i aleshores vaig dir mai més.
Igual, jo vaig tenir una taula d'skate. Clar, per anar endavant és molt senzill, o sigui, anar en línia recta és molt fàcil, però en el moment de girar, en aquesta, que és com seria la classe 2, no? O sigui, si això fos una assignatura, allà em vaig retirar.
Què us semblaria en aquest festival? Us molaria? És anar, òbviament, tot el món anirà amb skate, hi haurà una mica de digi, però sobretot això és anar fent classes, practicar una mica. Penseu que, si us agrada, ha de ser ja, eh? Ha de ser aquest 11 o 14 de setembre, perquè no ho tornaran a fer, és la seva última edició. Us llenceu a la piscina o no?
Home, a mi m'agradaria anar, però més que res perquè la música que has posat sona bastant com de chill, bastant ballable, no és com el techno, que potser no l'aguanto però tota la nit.
Has de ballar amb skate, eh?
Ah, he de tenir un skate sí o sí.
Home, ja si no arriba, fatal, Mireia.
Però no puc anar ja a escoltar la música i a veure com la gent fa coses? Perquè a mi m'agrada molt veure... Jo a vegades... Quan passo per davant de l'skater sempre em quedo mirant a veure la gent que està allà fent acrobàcies. O sigui, jo aniria per mirar i per veure alcohol.
Esperem que els sambollans i sambollanes skaters tinguin consells d'aquest festival, perquè és la seva última edició i han d'anar sí o sí. I ara no parlem de festivals, però bueno, si algo hi ha a l'agost, són festes majors.
On és la gent de la Mediterrània?
I és que sí que és veritat que Sant Boi la festa major arriba al maig, però òbviament a l'agost hi haurà moltíssimes festes majors arreu de Catalunya. La més destacada, per dir-ho així, la més coneguda entre la gent, sobretot que no és de Catalunya, les festes de Gràcia, arriben a mitjans d'agost, però també arriben les festes de Sants, aquí anirem, Coscu, també les d'Igualada i les d'Argentona. Si no us agraden els festivals, vosaltres hem anat a moltes festes majors, i he de dir que fora de les festes de Sants i la Mercè, que és un tema que ja tractarem al setembre, no he anat a masses, eh?
No, jo sóc zero, de festes sí? majors. O sigui, si estàs en un lloc on et mou l'ambient i... O sigui, per mi festa major és o estic super a gust o no estic gens a gust. És com hi ha massa gent, tot... No sé, se'm fa incòmode. És un lloc on no em sento a gust. No
però
sé.
Tu has anat a les festes majors de Martorell...
Sí, home, clar que sí.
Jo crec que és als inicis de començar a sortir a festa. I ens estem fent una mica gran per començar ara a sortir de festa.
Sí, sí.
Però això, i van els nois de 16 anys i
les noies. Exacte, sí, per això ara mateix em fa com molt... Em sento molt fora de joc a les FM, i anar com a un altre poble també em sento com, en plan, molt invasor, en plan, rotllo, no és
el meu lloc. Mireia, tu com a única samboiana d'aquesta taula, no sé si encara les festes majors de Sant Boi encara et quedes amb aquesta sensació de són les festes del meu poble i d'anar.
Home, clar que he d'anar, dona igual l'edat que tinguis. A més, el bo que té Sant Boi és que sí, òbviament, estan els adolescents, que potser són les seves primeres festes, també van ser les meves primeres festes, però també està gent, per exemple, gent del rugby, que hi ha gent de totes les edats, està la penya Màlaga, o sigui, hi ha gent que ja té una edat, és fins i tot més grans que els nostres pares, i està allà gaudint de la festa. I perquè per mi la festa major no és només la festa de la nit, que està molt bé els concerts, però és que durant el dia hi ha un munt d'activitats, d'exposicions d'art a les que tothom pot anar, i a mi també m'encanta, doncs jo que sé, que durant el dia hi hagi una persona tocant música en directe i que hi hagi moltíssims iaios i iaies doncs ballant allà al carrer, jo m'he uno.
És el cap de setmana de la ciutat, jo sento dir que per la gent del meu barri, que estic creant més vincle amb la festa de Sant Boi que amb la festa de Sants. Coscu,
sí, amb les festes de Sants, eh?
Tu ara vols anar un any més a la festa de Sants?
Ah, sí, és que a mi em sembla molt cruel dir això, quan fa uns 2-3 anys vam fer una amistat com el nostre amic Sergi a les festes de Sants,
veritat,
que no s'hagués donat sense ella, podríem dir. Oh, no, clar, és que a les festes de Sants passen moltes coses, perquè és el nostre barri.
Ja, però ho estic dient a Ràdio Sant Boi, recolza'm una mica.
No, sí, sí, totalment.
A una de Sants i
totalment,
les festes 100%. De Sants són una merda.
Sí que és cert que també...
100%, Albert.
El que és també l'aposta de les pròpies organitzacions que munten la festa i tal, jo també he de dir que potser per Sant Boi ens passen una miqueta per sobre respecte de Sants, perquè Sants sí que és cert que és una mica cada any más de lo mismo. Sí que és cert que van portant grups
sí,
guais, poca, no?
Poca, a vegades sí, a vegades no. L'any passat Miquel del Roig. Estic una mica enganxat del Miquel.
Bueno, Miquel del Roig ve cada any, saps? Però hi ha com els Figaflaues, saps? Després, doncs això, van portant com noves propostes, però sí que és cert que no acaben de portar
estiguem
una festa.
Estiguem en època de més de festa major o menys de festa major. Jo crec que és una experiència que has de viure en algun punt de la teva vida, siguis més petit, siguis més jove, sigui la teva primera vegada o sigui l'última, has d'anar a una festa major, i ja ho he vist que a l'agost només hi ha les de Gràcia, sinó les de Sants, les d'Igualada. Hi ha moltíssimes. Si busqueu els cartells, heu d'anar alguna segur, però ara us porto una opció que us confirmo que sí, aquesta anirem segur.
Vida oscura, el día sonrisa, color M16, la R15. Baby, no te imaginas cómo te quiso. Yo estoy loco, pero hasta la vieja lo dice. Mañana me muero, no quiero que llore por mí.
I és que torna a arribar el Riverland Fest al poble de Riondas, a la comunitat d'Astúries. Del 22 al 24 d'agost hi haurà la vena urbana en la seva màxima esplendor, hi haurà pop, hi haurà electrònica, envoltats de naturalesa, enmig del bosc. Tres dies amb més de 70 artistes, on està destacat sobretot Young Beef, que és el que estem escoltant, amb Si mañana me muero. També hi haurà la Judelín, l'Albani, Barri B, la Musca, que viatja també a Astúries, Ralf i Chu. És la seva urbana en tot el seu esplendor. Hi haurà zones de descans, glamping, i per descriure-vos una mica... és gaudir molt de la música, però també sobreviure. Coscu, recomanaries el Riverland Fest? Jo, sí.
No és una experiència total. Sí que és cert que és com la xarxa de l'urbano, vull dir, allà està...
és que s'ajunta tot el món. És com que, en lloc de fer quatre festivals urbans, vas a un.
Però sí que és cert que és també com un món a part. O sigui, jo recordo, o sigui, de parlar amb artistes que et diuen com un... és que no sóc famós fins que arribo al Riverland, saps? Mm. O sigui, fora la gent no em coneix pel carrer ni tal, després arribo allà i tothom m'està parant i m'està demanant fotos, perquè sí que és cert, no?, que junta, doncs, aquest nicho a Astúries, a un poble
sí,
d'Astúries perdut.
A Riondas, que agafa tot el turisme.
I, bueno, l'experiència, clar, és molt xula. Si escoltes aquesta gent, és un moment ideal per fer comunitat i perquè gaudeixes sempre de concert supertop.
Doncs us confirmem ja que jo tinc les entrades fa temps, i el Coscu també, i el John, per anar a aquest festival que es celebra del 22 al 24 d'agost. Ho estic mirant, imagina't, eh? Ho he de repassar i mira que ho menciono cops durant la setmana. Encara que en entrades són uns 100 euros més la zona de descans. Sé que és car, els festivals són cars, però jo crec que val la pena. No em paguen ni res, però la veritat que val la pena que aneu. Però ara, bueno, abans de tot, al festival també no falta que el repassi, no?
No, una llista que té de tot.
Estarà la Rosarona, ho vam parlar fa uns dies perquè es va confirmar la seva presentació. Estarà Pau Vallvé. Jo crec que hi ha ganes, però això ja serà a les principis de setembre. I ho hem comentat ja en profunditat. I no podeu faltar, eh? Jo estic fent prova al Riverland, però qui falti aquí a l'altaveu, Mireia, tu estaràs, no?, com a Sant Mollana.
Jo... ah, a l'altaveu. No, sí, a l'altaveu sí que estic. Pensava que deies al Riverland, dic, ho sento, al Riverland, no. Però vaja, sí, a l'altaveu, com a Sant Mollana, estic aquí representant.
Doncs ja hem rebaixat una mica els festivals que arribaran durant aquest mes d'agost i principis de setembre, però no només hi haurà festivals, per la gent que no es vulgui estar 3-4 dies escoltant música, també hi han concerts, i us vaig a destacar els que celebren els escenaris més importants. Mireia, aquest segur que t'agrada. I'm not that easy to tame. You should see me in the these lights. All my tears turn to ice. Aquestes són les Blackpink, les reines del K-pop, que arriben al... merda, ho heu de veure, i se m'ha oblidat, el 9 d'agost, Mireia?
No ho sé, és que no tinc entrades. Sóc una
no
fake fan de Manuel.
Sóc
una fake fan... No m'he quedat sense, però... o sigui, Blackpink m'encanta, m'encanten les seves cançons, i la veritat que jo me les sé gairebé totes, no tenen gaires, tampoc. Però no sé, per anar a un concert... però bueno, si algú em vol convidar al concert...
vinga, va, és el 9 d'agost, per cert.
Supercares les entrades, per això, pista 150.
No, estan a 120, acabo de mirar fa poca estona.
120 la pista.
120 la pista i 190 a grada. Pot ser que ara ho estem parlant i s'hagin vengut i estem a 5.50.
Pot ser que sí, perquè quan vaig entrar només hi havia... Aprofitaré, però si algú vol venir, que m'enviï un missatge, perquè estava com dubtosa.
Per cert, Blackpink, que ho hem mencionat, però no ho he fet com a tal, és un grup surcoreà de K-pop, que és el que estem escoltant de fons, amb la seva cançó Jump, i arriben per primer cop a Barcelona, actuen a l'Estadi Olímpic amb tot el seu poder visual, sonor i coreogràfic, i atenció, és l'única data a Espanya de la seva gira mundial. O sigui, o vens a Barcelona, o aquí a Espanya no les veuràs. I llavors, què? Mireia, t'ha convençut o no?
Home, aquesta cançó nova, la veritat que m'encanta. O sigui, elles sempre... O sigui, elles van tenir des del primer moment... Van trencar moltíssim amb la història del K-pop, sobretot en els grups de noies, perquè van ser com les primeres en fer com música així més electrònica i no tan pop. I ara jo crec que amb l'auge que ha hagut del techno en els últims anys, pues ara s'han coronat amb un tema techno i jo no puc esperar a veure quines seran les pròximes cançons que treguin.
Doncs cada cop queden menys entrades per a aquest concert, que arribarà a l'Estadi Olímpic el 9 d'agost, i anem amb un que jo crec que també vendrà forces entrades.
Mami, lo que hacemos los dos, nadie lo sabe. Nos comemos los dos como dos animales. Que veo, cántale.
En serio aquí, bebé, si no estás mirando. Normal que tu amiga siempre te esté increpando. Te escapas por la noche y yo siempre me hago el blando. Le cae y en mi casa termina hiperventilando.
I és que si parlem d'estrelles urbanes espanyoles, Quevedo juga a la Lliga dels Grans amb el seu àlbum Buenas Noches. Arriba el 8 i 9 de setembre al Palau Sant Jordi. No s'ha atrevit encara o no ha pogut encara actuar a l'Estadi Olímpic, veurem si ho faran en un futur, però estarà al Palau Sant Jordi i crec que s'han acabat totes les entrades. El Buenas Noches Tour farà doble parada aquí a Barcelona i sonaran cançons com Punto G, Vista al Mar o la que estem escoltant, Mister Mundial. Sí que és veritat que és xarca Quevedo, però és inevitable no escoltar-lo.
Clar. No, jo super a favor del creixement de Quevedo i que vagi fent passos com el que ha fet aquí, fent una cançó amb Pitbull, que per cert confirma que no era la cançó que comentàvem abans, l'altre dia. No, abans, perdó. Ja m'estic liant, no sé on estic. Que era la proposta electrolatino, no? De Juan Magan i Lucho RK. Doncs aquí tenim una altra proposta electrolatina, no? Que és el que està sonant.
Sí, i és que Pitbull és el rei de l'electrolatino fora d'Espanya. No sé si, Dani, tu vols anar al concert de Quevedo?
A mi... És que avui estic superhater, eh? Només,
sí?
Només tiro bif. Per mi, el següent pas de Quevedo, la seva carrera, no hauria de ser seguir la línia d'aquest últim àlbum, sinó del primer, d'Onde Quiero Estar.
Home, però encara no han fet cap concert del pobre home i ja estàs dient que canvia de línia?
A mi aquest àlbum m'ha perdut. O sigui, a mi és que qualsevol artista que tiri a lo comercial, i a mi això m'ha semblat tirar a lo comercial, crec que, no sé, és que avui estic super hater, però no sé, per mi, Donde Quiero Estar...
Jo pensava que t'agradaria,
no? 3.000 milions de voltes, i per mi aquell era Quevedo, i aquest nou Quevedo, des de que va desaparèixer i tal... No és que li perdi el respecte com a artista, però la seva música em deixa de cridar l'atenció. O sigui, un artista espanyol que passa a voler semblar-se al que sona a Puerto Rico, República Dominicana, per què? Ja hi ha 20.000, per què copia aquest estil? Per què anar cap allà? Ostres, queda't a Canàries. Per mi Quevedo era Canàries,
però
i ara
Canàries
Quevedo
té,
és...
Té essència puertorriqueña, també.
Ja, però és una diferència però és una diferència abismal, i per mi Quevedo era Canàries i ara Quevedo és reggaeton.
I no aniries ni tan sols per gaudir d'aquestes cançons que li toquen la fibra?
El concert serà bo, però
jo que faig amb les entrades,
val, el concert serà bo, segur que sí, però pel que val no hi aniria.
Vinga, et porto una última opció, a veure si aquesta et convenc més, que avui no t'agrada ningú. And they always say congratulations, work so hard to vacation, they never had the dedication, people hate and say we're changing, look we made it, yeah we made it, that was never friendly. I per tancar quasi l'estiu arriba Post Malone a l'Estadi Olímpic, que serà el divendres 12 de setembre, i és que el camalònic artista americà combina rap, pop, country i rock com ningú, conegut com temes com Circles, Rockstar o Congratulations, que és la que estem escoltant, o el nou èxit Chemical, en directe és pura emoció i autenticitat. S'està guanyant el públic amb shows plens de veu en viu, guitarra, moments íntims enmig de tot el show visual. A més, vindrà amb Jelly Roll de taloner, un altre nom que està patant amb el seu estil country i rap, tot plegat en un únic concert a Espanya, com també ho feien les de K-pop. Com es deien les de K-pop, Mireia?
Blackpink.
Gràcies. Blackpink i Post Malone, que només actuen un cop a Espanya. Sí que és veritat que jo fa anys que no l'escolto, però sí, un concert seu
Sí, en general no l'Espanya crec que estem una mica desconnectats, o sigui, el 2017-18 crec que va fer bastant boom, tots sempre teníem a la playlist alguna cançó seva. Aquests últims anys crec que potser no ha sortit tant dels Estats Units i no ha tingut com aquests hits tan internacionals com el que sona de fons, però jo crec que és un encert segur. O sigui, és un artista, jo honestament al seu moment potser no donava un duro perquè avui el 2025... vingués a Barcelona i que la gent estigui activa amb ell, i no, tio, jo crec que és, segur que cantarà les mítiques, i llavors jo crec que és pasta ben invertida en Post Malone.
Doncs ja hem repassat el que seran els festivals i els concerts que hi haurà en aquest agost a Barcelona, Catalunya i en general a Espanya. Llavors acabem amb el que tancarà l'estiu pràcticament, Post Malone, que arribarà el 12 de setembre a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Seguim després, amb, quan acabi la cançó, amb més temes aquí a Cent de Carrer.
Rose, top flow lifestyle, top hacho and post, yeah. Malone, I got a play on my phone, you know what I'm on, hacho Houdini is gone. My mama calls, see you on TV, sunset shit done changed, ever since we was on, I dreamed it all, ever since I was young, they said I wouldn't be nothing, now they always say congratulations. Work so hard, forgot how to vacation. They ain't never had the dedication. People hating, say we changing, look, we made it. Yeah, we made it.
Nosaltres seguim aquí a Gent de Carrer, el Gent d'Estiu, i aquesta setmana, en la que tanquem la temporada, volem aprofitar per parlar i conèixer els artistes del Festival Altaveu, que, com ja sabeu, és el festival que celebra aquí a Sant Boi de Llobregat de l'11 fins al 14 de setembre d'aquest 2025. I per fer-ho estic un cop més amb el Coscu. Coscu, què tal? Ganes d'aquesta entrevista?
Moltes ganes.
Doncs avui coneixem un artista molt especial. Què ens expliques d'ella?
Doncs que és una jove cantant i compositora catalana amb un estil pop d'autor amb forta influència del jazz, que és el que em va cridar l'atenció. El seu últim projecte, pels que la vulgueu escoltar, és Caro Diario, un treball de 6 cançons on, segons paraules de l'autora, busca saber-se enamorar de cada petita cosa que vivim i sentim, de l'acceptació pròpia, del viscut i dels altres. Avui, a Gent de Carrer, coneixem a Rosarona. Caro Diario és un projecte que extreu el seu títol de la pel·lícula del director italià Nanni Moretti, i en aquest estimat diari, on es combina el català i l'anglès, Rosarona busca expressar les seves emocions més profundes. El que escoltem és la cançó que dona nom a l'EP, publicada el passat novembre de 2024, suposant la tornada de Rosarona després de més d'un any i mig sense treure música. Aquest passat març ens deixava conèixer el projecte sencer, on ens mostra 6 cançons a les que parla d'amor, de tristesa, d'idealitzar una persona amb el Boro Winston, o fins i tot del concepte ghosting a la cançó Tot va perfecte. La vam poder escoltar fa poques setmanes al Vida Festival de Vilanova i la Geltrú, i aquest pròxim setembre la tindrem aquí, al Festival Altaveu, a la nostra ciutat. A Caro Diario, Rosarona s'obre en canal i ens deixa conèixer la millor a ella i a la seva espòs sobre un ritme de jazz. Doncs bona tarda, Rosarona, com estàs?
Hola, bona tarda.
Doncs ara fa quasi 5 mesos que va sortir Caro Diario, el que estàvem comentant. Com et trobes i com valores la rebuda que ha tingut?
Doncs molt bé, estic molt contenta, la veritat. I més ara com en reposat, perquè el primer mes va haver-hi molta bona rebuda i vaig tenir com molta bones vibracions i sensacions. Però clar, una cosa és el moment, la novetat agrada molt en general, no? O sigui, crida l'atenció, però ara que ja fa quasi cinc mesos veig que segueix com agradant, hi ha gent que ho segueix descobrint, i que estic molt satisfeta amb la feina feta, la veritat.
Perquè està la concepció que té el públic de la teva obra i la rebuda, però també la pròpia de l'artista. Tu que, bueno, vas decidir publicar-lo, suposo que en el moment en què decideixes que siguin aquestes 6 cançons i l'ordre i tot, estaries contenta amb la tria, però clar, quan passa el temps també un artista li canvia la seva percepció del seu treball. Ara en quin punt estàs amb Caro Diario?
Jo, o sigui, amb Caro Diario he de dir que te'n vaig aprendre, com amb aquest nou treball, a com veure-ho com a, no sé com dir-ho, com a un punt, com una línia temporal, doncs això ha sigut un punt de Rosarona, no? I ara, evidentment, per exemple, doncs, tinc ganes de fer coses diferents i coses noves, que potser s'escapen de certes coses que he fet a Caro Diario, però això no treu valor a Caro Diario en si, no? I el que ha significat i la feina que he fet, no? Jo estic contenta, o sigui, inclús amb són cançons que vaig composar potser ja fa 2 anys, que produir fa un any i pico o un any, i segueixo satisfeta amb el que hem fet, la veritat.
Doncs ara tornarem a parlar d'aquest últim projecte, però primer anem als teus inicis, que són a Cardedeu, i concretament al karaoke de l'ordinador del teu pare. Què recordes d'aquella època i en quin moment decideixes, doncs, donar aquest pas, no?, de professionalitzar-te i de treure la teva pròpia música?
Sí, la veritat és que no recordo molt, o sigui, em passa en general amb el passat i de quan era petita, que tinc unes llacunes superheavy, però sí que jo vaig començar a cantar perquè ma germana gran feia teatre musical i llavors cantava molt, i no sé com va anar que vaig descobrir els karaokes de YouTube i em vaig tornar loca i cada tarda em feia, que això sí que ho recordo molt, però no recordo molt bé com el dia en què va començar, saps? Només sé que va ser com progressiu. I llavors els meus pares em van dir, apunta't a teatre musical, perquè si t'agrada tant cantar, doncs prova-ho. I em va agradar molt, després ho vaig deixar, després, però sempre a partir d'allò la música ha estat molt present, no? Vaig començar com a tocar la guitarra una mica, a intentar composar coses, tot i que no sabia pràcticament res, i tal. I fer música per publicar-la va ser als 16-17 anys, però perquè em vaig topar amb... Bueno, detalls em van veure a Instagram i m'ho van proposar, perquè jo penjava coses. Però com allò va ser més de rebot, de dir jo vaig a professionalitzar-me i prendre'm en sèrio això, va ser amb Caro Diario i firmar amb el Vida, que això fa un any i pico, 2 màxim.
Clar, just mencionaves que també vas començar, a part de cantar, a tocar la guitarra, i he vist que debutes el 2021 amb la cançó Sorra, Sol i Aigua. No sé com era la producció en aquell moment, no sé si justament tu mateixa tocaves la guitarra i va ser una mica Yo me lo guiso y yo me lo como. Com van ser aquestes primeres cançons?
Mira, les dues primeres cançons que vaig fer, una és la de Sorra, Sol i Aigua, que sí que va ser... O sigui, no vaig fer res, o sigui, no sé com dir-ho. Vaig fer, evidentment, vaig escollir els acords, la melodia, la lletra, i tenia com un esquelet acústic, diguem-ne, però ho vaig portar a l'estudi, vam fer el primer dia com una versió, però alhora jo no m'atrevia a... O sigui, bueno, de fet encara em costa molt atrevir-me a tocar jo quan gravem. Llavors, ho vam fer la gent de l'estudi, que hi havia, pues, els músics de Detallets, però inclús el que vam fer junts ho vam acabar canviant tot, o sigui, ells ho van com canviar tot perquè no era la direcció que volíem i ho van canviar. O sigui que no vaig tocar jo la guitarra. I l'altre tema, vaig fer de la terrassa, que, bueno, passa molt desapercebut, està molt mal, o sigui, ho vam fer amb una amiga que just començava a produir, i llavors és més una demo que res. I també l'ukelele, crec que jo tampoc vaig tocar res, que ho va tocar tot ella.
Com és això de que no t'atreveixes a donar el pas a tocar-ho tu?
És que ja, saps què passa? Que hi ha guitarristes tan bons i músics tan bons que prefereixo que ho facin ells. O sigui, Caro Diario, per exemple, que és un rescat super senzill, sí que sóc jo tocant la guitarra.
Guai.
Però altres temes prefereixo, perquè vagin més enllà, que col·labori altra gent, perquè sí que faran millor que jo.
Doncs, seguint amb els inicis, no sé quins plans tenies tu, perquè ja has dit que realment la teva introducció a la música gairebé que ho fas, bueno, no sé si sense voler, però potser que no... no surt de tu fer com aquest primer pas, no? Sinó que potser t'insten més a que el facis. Quins plans tenies tu en aquell moment? És a dir, ja tenies una previsió de què volies fer amb la música?
Quan vaig començar?
Sí, en els inicis.
No sé, és que era molt petit, era post-Covid, vull dir que era un moment confús per tothom de... en general i més en el món de l'art.
Uh-huh.
Crec que no ho vaig fer amb cap objectiu concret, la veritat. O sigui, a part de... Vale, tinc una cançó, me la produeixen, la veure al món, saps? Però ja està. Uh-huh. No hi havia... No aspirava a res. O sigui, de fet, per exemple, quan em van començar a oferir concerts, se'm va fer com molt raro. O sigui, com que no m'ho esperava gens, saps? No, tampoc ho buscava activament.
Uh-huh. I al principi, doncs, va ser aquesta època de singles, i després va arribar el teu primer EP, que és Ombres de Mons Perduts, que es publica el 2023. Bueno, no sé si ja abans de 2023 ja t'estaven cridant per fer concerts. Crec que sí, no?
No, crec que va ser a partir del EP.
Uh-huh. També és com... jo sempre he pensat que un EP, o quan treus un treball amb diverses cançons, és com que ja tens un cos per defensar, no? Un repertori en directe.
Mm.
Què recordes? O sigui, quan vas treure aquell EP, tenies la sensació de que realment ja estaves fent aquest pas, no? De dir, mira, ara ja puc començar a fer concerts. Jo ja tinc un projecte per ensenyar-li a la gent. I també, bueno, ara hi ha moltes cançons d'aquest EP que formen part del teu repertori actual, és a dir, ara no només cantes Caro Diario, també agafes altres cançons. Creus que has canviat molt des de que vas treure aquest EP, o que realment encara representa molt el que vols fer?
Jo crec que he canviat bastant, la veritat. A més, jo aquell EP el vaig treure... O sigui, al principi sí que l'objectiu era, no, això que deies, com presentar-me, com en el món, i com treure alguna cosa més heavy, consolidat, però... Vam trigar molt a fer-ho, ens va costar molt, o sigui, com, no tant de dificultat, sinó que es va allargar molt en el temps. O sigui, com que no sé què va passar, com a equip també, amb qui treballàvem junts, que ens va acabar com desencantant amb l'EP, saps? I amb la música.
Mm-hmm.
I o sigui, vam acabar traient una mica, no sé com dir-ho, com un treball que comences amb molta il·lusió del col·le, però al final com que tens una data límit i saps com ho treus una mica per treure-t'ho de sobre.
Ho entenem, ho entenem.
Llavors, clar, la sensació era un regust una mica raro, saps? Perquè no estava satisfeta del tot, sentia que potser no havia tret res, algú que realment em representés. També que ella té moltes coses, o sigui, jo tenia molt síndrome de l'impostor i molta limitació real de coneixement musical. Llavors, molta creació va ser comuna, i cooperativa, i no sé, hi ha cançons que jo, per exemple, simplement vaig fer la melodia i la lletra, que no passa res, eh? O sigui, sí. També amb el temps he après que molta gent ho fa i és molt vàlid i és molt útil. Però sí que em vaig quedar com un regust raro, no? Com d'ostres, que no sóc jo de veritat.
Sí.
I amb la sensació també de que no era capaç de fer res per mi sola. I no sé, com un regust molt raro, com també molt d'impostora. O sigui, ho vaig treure amb ganes, però alhora...
Et va cremar una mica, no?
Sí, insatisfeta, no?
Mm.
Però bueno, després m'he reconciliat amb aquests temes. O sigui, els he com... Ho he mirat des d'una altra perspectiva i també, bueno, jo he pres moltíssim fent aquell... O sigui, potser he pres més fent aquell EP que Caro Diario, fins i tot.
Ara tens un bon record, no?, per dir-ho així.
Sí, total.
Doncs justament et volíem preguntar pel que ens estàs explicant, i és que des d'aquell EP que vas treure al febrer del 2023 fins la cançó que escoltàvem al principi, Caro Diario, que va ser el novembre del 24... Passa un any i mig. No sé si té molt a veure això que et vas desencantar una mica a fer aquesta petita pausa. No sé què li va passar a la Rosarona. O sigui, què va viure a la Rosarona, no només a la música, en aquell any i mig sense cançons.
Sí, bueno, com la desil·lusió aquesta se'm va juntar amb moltes coses vitals.
Mm.
Estava acabant la carrera, tenia dos feines, a més, no visc a Barcelona, per tant, això et suma moltes hores del teu dia de transport públic. O sigui, com no tenia temps realment, o sigui, me'n recordo de menjar tapes tota l'estona, vaig tenir una lesió mandibular del bruxisme, imagina't, o sigui que vaig començar a fer concerts que no podia ni obrir la boca, és que això és molt fort, perquè tenia com una contractura de l'estrès a la mandíbula. Llavors vaig dir, ostres, potser és una senyal de que algú no estic fent bé. També a nivell de... Jo estava massa viu amb qui creàvem i tal, i has de dissoldre el grup, o sigui, com... Bueno, va haver-hi com diferents coses que era com, vale, què està passant?
Sí, i que el... No va ser el teu any, no?, pel que ens expliques.
No va ser el meu any, i també és això... Bueno, però m'han passat moltes coses bones, perquè la rebuda de l'EP va ser bona, just vaig fitxar per ser... començar a treballar de model, perquè jo treballo de model ara, però clar, era un moment d'impar raro, que em vaig com agobiar moltíssim, perquè era com, no sé on estic, no sé on vaig, ni per què, no?, i què vull jo exactament, perquè és com que m'arriben coses i molt xules, però jo vull aquestes coses, no les vull, què faig, saps? I llavors vaig dir, vale, vaig a buidar-me tot, al màxim que pugui. Havia començat a estudiar música aquell any també, a part de cant, perquè cant n'he fet sempre, però havia començat solfeig, llenguatge i piano, però vaig dir, m'ho trec tot, perquè estic odiant-ho tot, o sigui, ja no, odio cantar, odio, en plan, odio tot el que faig, no ho puc fer bé, llavors m'agobia moltíssim. I vaig dir com, i aquest estiu serà per estar tranquil·la, i intentar des de zero, o sigui, passar-m'ho bé com quan tenia 15 anys que vaig tocar els dos primers acords a la guitarra i m'inventava cançons, pues intentar lo mateix, no, veure què surt. Per passar-m'ho bé i sense cap objectiu, si surt bé, si no, però veure què surt. I va sortir Caro Diario.
O sigui, pel que ens ensenyes i pel que ens expliques, en aquest any i mig has après moltíssim, no?, que han canviat moltes coses des d'aquell EP fins...
Sí. Bueno, i clar, vaig firmar amb la discogràfica, o sigui, hem passat moltes... He acabat la carrera, també, mentrestant.
Sí, ha sigut un moment vital i, en general, del 2023 al 2024, a canvi molt heavy.
Molt.
Doncs seguim escoltant aquest nou EP, Caro Diario.
Potser som joves adolescents avui.
I el que escoltem és Potser som, que és una cançó amb Soc un bohemio, l'única col·laboració del projecte. Ja coneixíem a Soc un bohemio, ja sabem la música que fa. Com és que dius, mira, m'encaixa aquesta única col·laboració en el treball? Perquè, clar, potser sense ell, doncs això, parlem d'una obra totalment solitària teva. Però t'ha encaixat aquesta peça?
Sí. Bueno, jo soc... Quan vaig començar a fer música, com que no sabia molt bé per què ho feia ni com ni res, deia que sí a tot, i vaig fer les col·laboracions, que també vaig aprendre molt i en el seu moment van tenir molt de sentit, però sí que va arribar un punt que va ser com, ostres, també potser he de ser més primirada amb això, no? Que coses que senti que em ressonin més. I sí que tenia molt clar que si feia una col·laboració des del meu projecte, perquè és la primera que tinc com des de Rosarona, volia que fos algo bastant orgànic, o sigui, que tingués sentit, que no fos com, ah, no, mira, és que tinc això i vull posar-hi algú i m'és igual qui, saps? I aquest tema, jo no recordo molt que som amics, no hem dit aquest tema junts, però mai en sortia res, i aquest tema l'estava jo fent, i vaig pensar, o sigui, tothom em deia, sona molt, sóc un boi, i pensava, és que sembla que m'hagi copiat. I llavors, vaig dir, bueno, doncs li dic que ell ho faci amb mi, i llavors ja està.
I després del treball sencer, de Caro Diario, has comentat que més que un EP és com una concepció d'un àlbum curt. Ens podríem liar amb les terminologies, no?, i el que significa un EP, un LP o una mixtape. Però és això, explica'ns això de que sigui un àlbum curt.
Sí, perquè jo ho vaig concebre com un àlbum primer amb 10 temes i tenia com el concepte molt clar. O sigui, crec que és molt rodonet. I té com molt sentit i com té introducció i outro, no? O sigui, no és que tingués tres temes, tres singles que no sapigués què fer-ne i els posés junts i els tragués alhora, no? Sinó que hi havia una concepció darrere bastant d'àlbum i de carta de presentació al món també, no? I com sí, com una com un treball que té portada i final i índex i no sé, això té com sentit. I llavors com que després ja vam com treure tres temes, però perquè no ens encaixaven, ha seguit tenint com aquesta concepció molt marcada d'àlbum, tot i ser curt.
I parlant del títol, que abans hem comentat l'origen, que ve de la pel·lícula de Nanni Moretti, però què és el que va fer decidir-te per aquest nom?
Doncs primer perquè... Sí, primer vaig posar aquest nom en el tema de Caro Diario. Que realment el tema de Caro Diario no és aquest, és un que vaig descartar. O sigui, és com... vaig agafar el títol d'un altre tema i el vaig posar aquí perquè tenia més sentit. I llavors després, quan ja ho tenia tot, bueno, em semblava que era quedava molt bé i era molt compacte, o sigui, era com... Vull dir, no era un títol ni massa llarg, ni massa curt, ni massa típic, cridava l'atenció, però tampoc era pretensiós, o sigui, era com... Feia que tot quedés molt rodonet, també, i a més que tenia molt de sentit, com amb tot el... amb tots els temes de l'EP, no? Que tots seguien molt aquesta idea de... Tots són com molt repetitius, com una mena de mantra, tots juguen amb la idea de escriure a l'altre però que t'estàs escrivint en el fons a tu mateix. Com la, que, també el fet que és algo tan íntim que he escrit en un moment de crisi i de com molt realment de diari, de com curatiu, saps? Llavors vaig, per això li vaig posar Caro Diario.
I... Perquè, clar, el títol, doncs això, l'extreus d'una pel·lícula. Tu diries que el cine, a part de la música, suposem, és la teva altra passió?
No.
Potser no parla, no?
És que dir-ho seria molt... És que a més seria mentida i seria de voler anar interessant. La veritat és que, evidentment, m'agrada molt la cultura. Llavors m'agrada molt la música i m'agrada molt, evidentment, el cine, però m'agrada... Que no, saps què passa? Que no sóc cinèfila, és que, saps? No sóc d'aquesta gent que sap moltes coses i que et comença a parlar de directors i en aquest pla... Saps? I sóc una simple espectadora, però m'agrada molt ser espectadora i mirar, doncs, potser per sentides, no tinc ni idea. Per això no m'agrada dir si sóc cinèfila, però bueno, en certa manera una mica ho sóc.
És aquesta pel·lícula, no?, que potser t'ha marcat més.
Bueno, de Nani Moretti.
Sí.
No, en aquest cas, o sigui...
Va ser el títol,
potser. Sí, potser el concepte.
Em m'agradava el concepte, sí. I em va semblar una pel·li com divertida des del punt de vista de forma, no?
També...
Però realment...
No, no, digues. Que és això, no?, que quadrava molt la música amb la pel·lícula, no?
Sí, però que realment és una pel·li que ara... l'hauria de remirar perquè tothom m'ho demana a les entrevistes i no me'n recordo de la meitat, la veritat.
Bueno, seguir la idea de Caro Diario, el que hem vist també és que els videoclips els has gravat tu mateixa, tot és molt íntim i molt familiar, està les teves germanes, està la fotògrafa Maria Roca Sastre. No sé d'on surt la idea de gravar això, de fer-te els videoclips tu mateixa, et veiem a...
Bueno,
passem per Barcelona també. Digues, perdona.
Els videoclips al principi sí que era com que volia fer-m'ho jo i tal, i en certa manera ho he fet, perquè, per exemple, amb el Bro Winston, la idea era tota meva, i ho vam fer amb un amic meu, i ho va fer tot ell. O les fotos, jo tenia una idea molt clara, vam quedar amb la Maria, i les vam fer i punto, no? Sí que Caro Diario...
Després et van anar ajudant, no? Entenc?
Sí, sí. I Caro Diario hi havia un equip darrere més gran. Però sí que es buscava la idea aquesta de que semblés que ho feia jo. Però érem 5 persones o així.
Perdona que t'anava a tallar. Anem a fer unes preguntes sobre el directe, perquè és això, de que fa unes setmanes aquí parlàvem de l'actuació que vas fer al Vida Festival, a l'escenari del Vaixell, que jo et vaig escoltar jo per primera vegada, i sincerament, o sigui, va ser un dels concerts que més em va cridar l'atenció, també per això et van portar, i vull preguntar-te quin record guardes tu d'aquell dia.
Del Vida?
Sí.
Molt bé. Molt bé, bueno, és que m'encanta el Vida i com a concepte ja. I portava els dos dies abans sent-hi, o sigui que és com molt inspira molt el Vida en si, i més sent músic, jo crec que veus com propostes molt xules. El públic és molt xulo, o sigui, tothom va molt obert a descobrir i escoltar i a veure què troben. I no sé, molt heavy, jo mai havia cantat a un lloc amb tanta gent en silenci, com realment escoltant. No sé, un dia molt feliç, la veritat. A més, com que portava dos dies abans i allà, com que estava nerviosa, saps? Perquè portava dos dies veient tota la gent que hi havia, que a més no podia com cridar ni fer res perquè havia de cantar, no sé què. O sigui, com que estava com dos dies preparant-me per aquell dia. I no sé, va ser molt xup. I bueno, jo tinc molt bon record.
Bueno, i realment, a l'escenari, si tu has dit que va passar molta gent, però tampoc era un dels escenaris principals, i realment,
no.
O sigui, quan es va plegar tota la gent allà, era la gent que estava asseguda a les cadires i tota la gent que va envoltar. Sí, crec que va ser també com... A mi em va cridar l'atenció que hi hagués tanta gent aplegada allà. Potser és perquè també per la programació no hi havia algun dels grans del cartell, però realment es va apropar moltíssima gent a escoltar-te.
Sí, no, jo em va impressionar molt. La veritat, Sí, mai... És que d'això mai havia vist tanta gent davant meu escoltant-me.
Doncs, parlant més tècnicament, podríem dir, és en el directe potser on llueix més l'essència jazz que comentam de la teva música, perquè tot segueix el teu ritme i té aquest joc d'improvisació característic del gènere. I clar, fa la sensació que ja ho gaudeixis molt i que ho tinguis tot controlat, però no sé fins a quin punt és així. Tu què diries? Que...
Sí, jo... Ara passa una cosa, que tenim... Clar, sempre fem el mateix directe, llavors ja el tinc molt per la mà, perquè ja l'he fet bastantes vegades, o sigui, el tinc bastant automatitzat en el sentit de... Vaig molt tranquil·la perquè sé que no falla, o sigui, no fallaré. Que dins de lo malament que pugui anar, tot està... O sigui, serà perquè em desquadro una mica, però com que tot ho tenim ja molt après i molt, molt clar. Però, a veure, jo sempre acabo els concerts i penso, això ho hauria pogut fer millor. Encara que vagi molt bé, jo sempre estic pensant en el que podria fer millor. Però sí, estic bastant tranquil·la. També és que és com que dissocio moltíssim. O sigui, quan estic a dalt, m'oblido de que estic com fent el que estic fent, perquè si no crec que no podria. O sigui, en alguns moments penso com, ostres, estic a un escenari i hi ha gent davant i m'està mirant, perquè a més que em tiro pel terra i tal, o sigui, hi ha moments que penso, jo estic jo aquí al terra cantant, quin res té sentit, però és igual. Però sí, realment prou tranquil estic, però crec que és per això, perquè ho tenim molt, molt per la mà.
És que és això, dona pràcticament la sensació de que no existeixin els nervis, també per una cosa que tu mateixa ho dius, és a dir, et tires al terra, t'aixeques, t'asseus a una cadira, vas passejant per l'escenari, i a mi el que em va sorprendre és que també vas com mirant a la cara del públic, no sé si és una cosa que t'agrada fer, que gaudeixes de veure com la gent gaudint del show que fas, però a mi em sembla una cosa que jo no podria fer, però ni mort.
Ja, no, sí, és fort. Jo també intento... O sigui, és el que et dic, és com que desconnecto de Roser Canet, perquè si no crec que em voldria morir. O sigui, perquè sí que ho faig molt de... Miro els ulls, a més, d'algú concret, saps? No faig la tècnica de mirar com per sobre dels caps i que sembli que mires. Miro de veritat a la gent. Però també té alguna cosa divertida. O sigui, és una mica lleig el que diré, però és fort també veure com el poder que tens i el control, perquè la gent s'intimida moltíssim. O sigui, tu mires algú i s'acollones. Que és com, bueno, només t'estic mirant i estic cantant, no? O els hi fa molta il·lusió, que també és molt bonic. Llavors, no sé, és maco també. I amb aquest format convida. Potser si anéssim en banda, que és el que volem fer més endavant, potser no tindria, no convidaria tant, però com que de moment és un format tan reduït, que a més molts cops fem en sales petites i en espais petits, convida'm, és que és inevitable no mirar la cara de la gent perquè la tens de davant.
Doncs et veurem al Festival Altaveu el pròxim dissabte 13 de setembre a les 8 del vespre al Teatre de Cal Niño, que també és un lloc molt íntim per això, per aquest show que tu comentaves, no? Que ara queda moment... surts amb un músic a fer el directe, doncs també queda un espectacle molt íntim. Les entrades ja estan disponibles a Entràpolis i tenen un preu de 6 euros. Què t'esperes d'aquest concert i què es pot esperar a la gent del directe?
Bueno, el que hem dit, no? Aquesta intimitat, però com directa, vull dir, com a l'hora és això que miro els ulls de la cara i tal, i que no, i que és un duo, però no és un duo... com de tota la vida, vull dir que passen coses a l'escenari alhora, no? I no sé, crec que ja està.
No, al Teatre Cal Niño ja t'aviso, Rosarona, que et veuràs a tot el món, eh? Si pots,
sí, vale.
Si pots mirar els ulls a qui vulguis, a l'última fila també, si vols. Però jo
crec
que quedarà molt xulo. Doncs estem segurs que Sant Boi et rebrà amb els braços oberts. Acabem escoltant una nova cançó d'aquest EP Caro Diario. En aquest cas, El cos vull estimar. Rosarona, moltes gràcies per parlar amb nosaltres. Bon estiu.
A vosaltres.
I ens veiem aquí a Sant Boi al setembre. Que vagi molt bé.
Igualment, una abraçada.
De desitjar-te, ara també vull estimar-te, vull estimar-te, vull estimar-te, vull estimar-te.
nostre cos. El cos, el teu i el meu, el nostre cos. Que m'he cansat de desitjar.
Ja tens actiu el carnet SB Jove? After Samboy, tots els vespres dels dijous de juliol, són joves. Els dijous 3, 10, 17, 24 i 31, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir en exclusiva i gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. After Samboy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i més sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsamboy per reservar plaça. Què dius? Ets de Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.samboy.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu.
Esteu escoltant els millors moments de gent de carrer.
Des de ben petit m'he fet moltes preguntes, tantes que he començat a buscar respostes. El que vull fer és aturar el temps per tenir converses pausades amb les veus que ens expliquen la vida. Cada dia, quan escoltem la ràdio, posem la televisió, quan anem al teatre o quan llegim un llibre, són altres els que ens expliquen la vida. I el que vull fer és aprofundir en les seves mirades i que ens expliquin de primera mà què és tot allò que ens fa ser qui som. A cada capítol li demanarem al convidat que ens expliqui alguna cosa inèdita, alguna cosa que no vol que se sàpiga.
Crec que això no ho havia explicat mai.
Tinc roba interior de la sort.
No ens havíem vist mai, oi?
El pitjor que m'hauria pogut passar a la meva vida.
En fi, espero que això ja hagi prescrit.
Ja us avanço que aquí els Off the Records no es respecten. Soc el Jon García i això és Off the Rec, les veus que ens expliquen la vida.
Joan Lluís Botzó, què tal, com estàs?
Bé, bé, bé.
Benvingut a aquest podcast. Clar, girem aquí, veiem el decorat de Maricel.
No.
Si a mi em fa nostàlgia de quan vaig venir aquí a veure això, quan era petit, clar, jo imagino que quan et gires i veus aquest vaixell, ostres, et deuen venir molts records, no?, al cap.
Bé, imagina't això, hem fet no sé quantes versions, ja les he perdut el compte, perquè també vàrem fer versions en castellà, per anar a diverses ciutats, o sigui, aquest espectacle porta tocant 2.000 funcions, eh? Mai no ens haguem imaginat que això seria així. Vull dir, tu, cada espectacle, arrisques tot el que tens, apostes fort, intentes que surti bé, i de cop en surt un que, mira, la gent passa 40 anys i el vol seguir veient. I això és un cop de sort, i això és una cosa a la qual hem d'estar agraïts sempre.
Per exemple, aquest vaixell d'aquí, per fer aquest vaixell, allò en aquell moment va ser una moguda, no? Perquè ho heu fet com els vaixells de veritat, podríem dir. Vull dir,
no.
Està seguint algunes tècniques que
fora,
es fan servir per algun
vaixell. Per fora és un vaixell fet amb tècniques aquestes de corbar la fusta. Sí, sí. Però això és el fora, eh?
El dintre, si el posem a l'aigua, potser no...
El dintre és una màquina. És una màquina enrevessada, complicada, i cada una de les vegades que s'ha reposat l'espectacle la màquina s'ha fet nova. I és una màquina que té doncs, molt software, que no pots dir, ara m'ha fallat això, vaig a la botiga i compro un de nou, perquè és un invent, és una creació, és un prototip. Per tant, l'empresa que l'ha construït, estem en fil permanent amb ells, 24 hores, 24/7, són de Sevilla, i cada vegada que hi ha un problema, doncs agafen un bol i venen directament aquí a solucionar-lo.
Quan veu estrenar per primera vegada l'obra i de sobte el vaixell es movia, clar, això imagino que per la gent seria una passada,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
I en aquell moment un avenç total.
Sí. Sí, va ser... El que passa que nosaltres ara vivim molt al Maricel, ara tu saps que té no sé quants mesos d'entrades venudes d'anticipació, però això, aquest fenomen tan important, també és molt degut als repetidors, perquè hi ha molts espectadors que repeteixen, i que repeteixen amb els fills, i que repeteixen amb els nets. Clar, la primera vegada no hi havia repetidors. Tothom era gent que anava per primera vegada i a mi m'han dit que està bé. I aleshores era tot un altre... Ara és un públic completament còmplice des del primer moment. Inclús en molts moments se saben les cançons. Al final canten l'himne dels pirates. Vull dir que ara és com una cosa, és una festa.
Que a més és intergeneracional, perquè clar, de l'any 88, el 2004, el 14, ara el 24, clar, això va passant d'avi a pare, de pare a fill, etc.
Jo tinc amics i amigues que diuen és que jo vull venir, ja l'he vist moltes vegades, però vull veure la cara que faran els meus nets. Vull veure'ls i la cara. Això és molt maco, però et fa durar del pas del temps. Jo vull que el meu net ho vegi i vull mirar-lo quan digui... Oh.
Ostres, aquesta imatge és molt potent, eh? Algú al teatre, que quan hi ha una escena important, en comptes de mirar l'escena, mira la cara del seu nen.
Correctament.
Aquesta això imatge és molt potent.
Això és una cosa molt impressionant que a tots ens passa de vegades amb coses que ens han agradat molt i que ens han impressionat, i en viatges inclús, no? En paisatges... que volem veure la cara de la persona estimada quan ho vegi, no?
A més, és la primera vegada en la que a Maricel no hi ets de forma activa, podríem dir, perquè des del 2019, podríem dir així, que t'has jubilat de Degoll de Gom.
No, podríem dir-ho així, sí, sí. Podem dir-ho totalment.
Amb totes les lletres.
De Degoll de Gom i de tot.
Sí, sí, com està sent això per tu, veure que Maricel ara ho veus una mica des de fora, en segon pla?
Meravellós, estupendo.
Sense, ho pots gaudir, però sense la pressió que suposa estar allà dins.
Sí, perquè és que el teatre del dia a dia és molt dur, eh? El teatre és una dictadura pels nervis, és molt estressant, és molt... És una cosa que t'obliga, constantment ja sorgeixen problemes de la més variats que et puguis imaginar, no? I aleshores has d'estar allí al peu del canó, i ara jo estic a l'altra banda de la barrera i dic, bueno, ja ho fareu, no?
Clar, durant la teva trajectòria has dit que és una professió que t'esclavitza d'alguna forma. Imagino que has hagut de deixar moltes coses a banda, no?, per poder enfocar-te en el teatre i fer-lo arribar fins a on ha arribat.
És molt esclavitzant el teatre, eh? Com la música, com aquestes professions que et demanen, suposo que n'hi ha moltíssimes, que et demanen molt i que la conciliació familiar és molt complicada perquè els horaris són molt diferents dels horaris d'una família normal, no? Vull dir, tu treballes molt de nits, treballes molt els caps de setmana, per tant, és una feina bastant dura en molts sentits. Amb el de la conciliació familiar ho és molt.
Durant l'època en què estaves més actiu a la Goll de Gom i les altres coses que has fet, n'eres conscient d'això o ha sigut una cosa que ho has vist ara, a posteriori?
No. Ho veia... N'era conscient i ho patia, i per això, doncs, quan em va arribar l'edat de jubilació, em va arribar el moment, no vaig dubtar gens. I vaig dir, tot això està molt bé, ho he fet, ho valoro molt, m'està donant de viure i m'ha donat sempre de viure a mi i a la meva família, i li estic molt agraït, però ja estic. Jo això ja ho he fet.
Estàs reconnectant ara amb tota aquesta altra part?
No, he vingut ara perquè esteu aquí, però...
No, dic amb l'altra part, dic més familiar, fora del teatre.
L'estic gaudint molt. El que se n'hi deu la vida petita. O sigui, llevar-me, portar els xavals al col·le, a comprar escarxofes a la bodega que les tenen fresques i acabades de collir, i jugar després a cartes, i... Això és la vida que ara estic fent.
Més enllà d'aquest vaixell tan espectacular que estem veient, què és el que té Maricel que l'ha fet tan especial i que ha fet que hagi anat passant de generació en generació?
Home, a veure, té una música espectacular del mestre Guinovart, que s'enganxa a la pell, dèiem, i té una història provinent d'Àngel Guimarà, que és un Romeo i Julieta, un amor impossible entre dues persones que formen part de dues comunitats oposades, no? De dues nacionalitats oposades, i no només això, sinó enemigues. Per tant, és un Romeo i Julieta posat a una enèsima potència. A això li acompanyem que l'escenografia és molt espectacular, que les interpretacions que fan són molt convincents, i la música del Guinovart és realment un món que apel·la a l'emoció i a la sensació. I ara hi ha, doncs, molt també l'efecte que jo dic de repetició, de la gent que ho recorda i que vol reviure-ho i vol presentar-ho als seus éssers.
Com hem dit abans, el 88, 2004, 2014, 2024... aquesta serà l'última ja. Imagino que els que venien per darrere, no? També amb l'Anna Rosa Sisquella, etc., també han arribat a un punt semblant al teu, no?
Semblant, bastant semblant. A veure, l'espectacle estarà fet, està fet. Aleshores, vull dir, si més endavant en un futur hi ha algú que el vol reconsiderar, i, bueno, doncs això, tot això es pot... Un dia es pot... parlar. Nosaltres no ho farem, però l'espectacle està aquí.
Per tant, hi ha gent que s'hi ve per sota i vol fer una nova...
Si hi ha propostes i tal d'aquí un temps, doncs ja, no, ja ho veurem, o ja no ho veurem, ja ho veuran els que hi ha gent de veure-ho.
Anem als vostres inicis. A partir de quan ja entres, i amb De Goll de Goma, etc., és A no hablaré en classe.
Sí.
Quin record tens d'aquella obra?
Bueno, allò va ser el descobriment de les gires. Vam córrer per tot l'estat espanyol, vam ser acollits a tot arreu. Era una època que era un teatre molt militant, anàvem amb una furgoneta molt vella, que no tirava gens i trigàvem moltes hores a arribar als llocs. No hi havia pressupost per dormir en hotels ni tan sols en pensions. Dormíem a casa de la gent que ens portava, no? Que habitualment, doncs, eren associacions de veïns o de pares d'un institut. Nosaltres dormíem a les cases, ens repartíem a les seves cases. Clar, va ser això en un moment de plenitud com l'any 77, 78, en el que semblava que s'obria un futur bestial de llibertat i de democràcia, que després s'ha anat veient que no era tan així, que el franquisme no havia mort del tot, però en aquell moment sí que ens ho pensàvem.
El 78 és el que comentes, que comença a haver-hi tot aquest moment, que és on hi ha també en Taviana.
Sí, correcte.
Que imagino que per tu i per De Goll de Goma en general va ser una abans i un després.
Va ser el cop de que no, que vam donar... Després, no hablant en classe va anar molt bé, però en Taviana va ser un espatec que ens va portar, ens van premiar... O sigui, sense en Taviana no estaríem ara aquí parlant, segur. En Taviana ens va projectar per tot arreu.
Creus que més enllà del lo vostre també va significar com un abans i un després per la cultura en català en general?
Home, crec que vàrem col·laborar-hi, sí, 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 vam contribuir a que el català fos un idioma de comunicació normal i habitual. Ens van dedicar des del primer moment molt a les escoles. Hem fet moltíssim teatre escolar. Ens enorgullim molt d'haver estat molt pioners en el tema del teatre a les escoles, de portar les escoles a veure ja des de nou en classe, eh? Els primers temps eren difícils perquè ens trobàvem amb uns públics que no havien anat mai ni coneixien tan sols el que era el teatre, el fet teatral no el coneixien. I sí, jo crec que hem ajudat tot el que hem pogut a la difusió del català. Sí.
Clar, en aquell moment també la cultura era una cosa que potser no tothom es podia permetre.
A nivell econòmic, vols dir? No, la cultura no és mai un problema econòmic perquè hi ha moltes vies, hi ha moltes ajudes, hi ha moltes beques, hi ha molts bonus joves. La cultura sempre és un problema cultural. És un problema de tenir les opcions culturals com una opció o no anar més enllà de mirar una plataforma i Netflix i anar a la discoteca. Vull dir que és més una opció vital i cultural que no pas econòmica.
En aquell moment, em refereixo, aquells anys on va començar en Taviana, etc.
Cobràvem una misèria. No, ningú no pot dir, no, jo no vaig a veure aquell espectacle perquè no m'ho podia permetre, no. Sinó perquè no hi havia l'interès, perquè no hi havia la necessitat, perquè no estava creat el camí. Saps? La cultura ha de crear sempre camins cap als teatres, cap als auditoris, cap als concerts. No seria creïble que ara et digués no, és que jo no podia pagar l'euro i mig que valia l'entrada.
El llegat que deixeu vosaltres, creus que és justament això, el fer aquest camí?
Sí, sí, nosaltres hem fet un teatre que ha estat sempre amb voluntat d'arribar a tot el públic. No només a les persones més minoritàries des d'un punt de vista cultural i a les elites, sinó que nosaltres hem volgut sempre comptar des del català amb un públic popular i amb un públic ampli.
Però el fet de que sigués popular tampoc vol dir que s'hagi de perdre el missatge o que s'hagi de perdre la qualitat.
És que això és una de les coses importants a dir. Es pot ser molt popular i a la vegada es pot ser molt intens. Vull dir, el que és s'ha trencat totalment l'associació d'idees que diu minoritari vol dir molt, molt intens, no? Popular vol dir molt superficial, això no és veritat. Hi ha coses molt populars que són molt intenses, Maricel n'és un bon exemple, i hi ha coses molt minoritàries que són terriblement banals i superficials.
Si haguessis de deixar una obra com a llegat, quina escolliries de totes les que has fet?
Bueno, evidentment tot em porta a dir Maricel, però també en Taviana.
Per què creus que aquestes dues són les que més...
Perquè van ser dos moments molt daurats, dos moments en els que vam treballar molt, eh? En tots els casos hem treballat molt, vull dir que no ens hem ajagut a sota la figuera, dir, bueno, ja... Però que una mica que el dit de la fortuna ens va tocar.
Més enllà d'això, també has fet una última producció, ara ja no amb De Goll de Gom, l'obra Pot ser tu, puc ser jo, que parla justament de la salut mental, la més involucrant la teva família. D'on va sortir com la idea de fer aquesta obra?
Vam tenir un problema seriós amb una de les nostres filles. Va tenir un trastorn de conducta alimentària, un TCA. Això la va dur a haver de fer dos ingressos molt perllongats en una institució mental. I tot això va representar un trasbals enorme per la família i ja no diguem per ella, no? I aleshores vam proposar-nos de tota aquesta experiència tan... va ser dolorosa i va ser dura, convertir-la en algo que pogués ajudar els altres, no? I això és el que hem fet. Això és la proposta de pot ser tu, pot ser jo.
Amb aquesta intenció també com d'ajudar els altres, però per vosaltres, per la pròpia família, tenint en compte que hi veu participar una mica tots, o
tot, sí,
la direcció,
sí, encara ho estem fent ara.
Va servir també com a teràpia una mica,
sí,
per vosaltres?
Completament. És parlar d'un... El projecte es diu Enraona, Enraona Teatre. Aleshores, el primer pas que pensem que davant de la malaltia mental cal donar és enraonar, és obrir-se, és no tenir-ho tancat a dins, que això costa molt, i això és molt perjudicial.
A més, és un teatre documental.
Sí, és fem les escenes del que hem viscut nosaltres, no té res d'espectacular.
El que passa que, clar, un documental és una cosa gravada, no? I és una cosa que sempre és igual quan ho veus. El fet de fer un teatre documental, si no hi ha guió, etc., fa que quan tu surtis allà, cada vegada expliques una cosa diferent, no?
No, hi ha un guió del que ha de dir cada escena. Això ho tenim guionat i tothom sap, les actrius saben què han de... O sigui, per on ha de passar, pels punts pels quals han de passar, no poden anar a parar on vulguin. Ara, la manera de tocar aquests punts, d'arribar a aquests punts, doncs l'han de trobar amb el seu propi llenguatge. Sí, sí, i això li dona una gran veracitat al que fan, molta veritat, molta intensitat.
Això també ajuda, imagino, no?, a connectar amb la gent que ho veu, molt. Perquè està allà de cos present, i si són gent que a més han passat problemes d'aquest estil, molt. Imagino que ajuda.
L'altre dia ho vàrem fer a Torelló davant d'un públic escolar, d'instituts i tal, i les reaccions van ser tremendes, diríem, d'una intensitat que no esperàvem.
Per tant, hauríem d'apostar més pel teatre a l'hora de parlar en termes de salut mental?
El teatre, la salut mental ajuda molt. El teatre és molt terapèutic. La pràctica teatral, per persones que tenen problemes, sigui d'autisme, sigui de trastorns de la conducta alimentària, el que vulguis, el teatre és una pràctica que ajuda molt. És una socialització molt bona i és una manera d'explicar els problemes una mica allunyant-los de tu, no? O sigui, com a teràpia, el teatre és una gran eina.
T'ha costat treballar amb la família?
No, gens ni mica.
Ha estat una cosa natural.
És la família, per tant, ho hem fet. No, gens ni mica.
Obres com aquestes, ara que ja no estàs al Goll de Gom, és una mica el que podem esperar de tu ara en el teatre? Tens pensat fer-ne alguna més,
no,
o com vagi venint?
No tinc pensat fer res més. Això era una cosa que era una necessitat nostra, familiar, de tal, però no, en principi, no. A veure, no puc dir això, allò que es diu, d'aquesta aigua no em veuré. Bueno, potser sí, però no ho tinc previst.
Doncs Joan Lluís Botzo, moltíssimes gràcies. Abans de marxar, et vull dir una cosa, que és que nosaltres el que fem amb els convidats, com el podcast es diu Off the Rec, és que tenim aquí una gravadora i els hi demanem a cadascú que expliqui una cosa que mai ha dit públicament.
Mai,
pot ser el que sigui.
Que mai hagi dit.
Llavors jo et donaré la gravadora.
Ostres, espera, que m'ho pensi.
Per perquè... aquí, penses el que sigui, alguna cosa que tu vulguis
que, mai
que ens expliquis que mai ho has dit públicament. Ja, li dono per aquí. Endavant.
Endavant. Jo sóc una persona que sempre passo per no ser gens ploraner, vull dir, no ser gens donat al plor, al llanto, en cap circumstància, però moltes vegades des del darrere de l'escenari, en el moment de Maricel de la cançó del Gromet, he plorat i no ho he dit mai a ningú.
Som gent de carrer i ens prenem la vida tal i com ve, perquè som gent de carrer i ens prenem la vida tal i com ve. Som gent de carrer i ens prenem la vida tal i com ve, perquè som gent de carrer i ens prenem la vida tal i com ve.
Som gent de carrer, això ha estat un dia més, un programa més aquí amb vosaltres. El penúltim programa, eh? El penúltim, per tant, això cada vegada està més a prop d'acabar-se, Albert.
Sí, de fet, és això el que deia al principi. L'últim dia que podem dir fins demà.
I tant.
Demà no ho podem dir.
Fins demà, que demà no ho podrem tornar a dir. Coscu, a tu sí que t'ho podem dir fins demà, perquè et tornarem a tenir
sí.
Nosaltres.
Demà estaré aquí a peu de canó.
I tant.
I ens ha resolt quina és la cançó de l'estiu, eh?
Sí, droga. Sí, que això ens ho anàvem preguntant durant tot aquests dies i tot aquest últim mes que hem anat fent aquesta secció intentant descobrir, mira, quina seria la cançó que ens acompanyaria durant tot l'estiu. I Marga Bernet, també, moltes gràcies a tu,
A vosaltres.
Demà ens retrobem, serà l'últim programa. Esperem que pugueu escoltar-nos, I després ja, fins al setembre. Esperem que sigui així, que vagi molt bé. Aquest ritme s'altera la pera que porto dins, acompanyada de l'atmosfera que solta la lluna si arriba la nit. Ella no espera que surti sol, tota la seva llum il·lumina el camí. No es deixa portar per la ira del crit, escolta l'amor per poder seguir. Ràdio Sant Boi.